Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El govern concretarà avui el grau de relaxament de les restriccions vigents que hi haurà a partir de dilluns. La idea de Salut és mantenir-la al gruix amb petites obertures molt condicionades per les noves soques un cop s'ha detectat el primer cas de la variant sud-africana a Catalunya.
Es tracta, de fet, del segon cas a tot Espanya i se suma a la progressiva extensió de la variant britànica. Les autoritats sanitàries, de fet, estan expectants per la major transmissió que presenten. Si bé el departament no ha volgut avançar els canvis que podria determinar avui el Procicat, ha admès la necessitat de donar una mica d'oxigen després de setmanes de mesures molt dràstiques en sectors com el de la restauració. Així que caldrà veure com es concreta tot plegat i si es modifiquen qüestions com el confinament municipal diari o també el tancament de centres comercials.
Pendents dels possibles canvis, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous dia 4 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars.
Salut calcula que entre la setmana que ve i la següent ja s'haurà completat el procés de vacunació a les residències. Durant aquest mes també arribaran 4 milions de dosis a tot Espanya i la Comissió de Salut decidirà avui si la vacuna d'AstraZeneca s'administra o no als majors de 65 anys.
Municipis del Segrià i del Pla d'Urgell apel·len a la responsabilitat ciutadana per intentar revertir els alts índexs de contagis en bona part d'aquestes comarques. El conjunt de Catalunya baixa lleugerament la pressió als hospitals i milloren els principals indicadors de la pandèmia.
Més d'una desena d'ajuntaments estan preparant simulacres de les eleccions davant la complexitat de la convocatòria. Es tracta d'uns assajos inèdits fins ara que s'enregistraran per difondre després entre els ciutadans. Mentrestant, també continua el degoteig d'al·legacions per no formar part de les meses.
L'impacte del coronavirus ha fet que durant l'any passat s'hagin deixat de diagnosticar fins a un 20% dels càncers a Catalunya. Dit en altres paraules, uns 7.500 catalans poden patir la malaltia i no ho saben. És el crit d'alerta que fan els experts coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer.
El Barça disputarà les semifinals de la Copa del Rei després de superar el Granada a la pròrroga en els quarts de final. Els andalusos van manar per 2-0 fins al minut 88, però el Barça va aconseguir l'empat i després va acabar sentenciant amb el 3-5 definitiu.
Obrim àrea de serveis. En primer lloc, ens ocupem de la previsió meteorològica de cara a aquest dijous. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui ens despertem amb una temperatura més baixa cap a la meitat des del país, però malgrat tot tornarem a parlar d'un ambient molt suau de cara al migdia, amb aquests valors que podran pujar fins als 16, 17, puntualment 18 graus. I sí que avui també tindrem força més núvols, deixant un sol variable amb algunes clarianes i amb alguns ruixats tan sols de cara al final del dia cap al Pirineu Occidental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara fem un cop d'ull a les carreteres i autopistes del país. Connectem amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, ara pendents de dues incidències. Una topada a l'autovia 2 des de primera hora provoca circulació intensa a l'altura de Lleida amb un carril tallat sentit Barcelona i també un accident a l'altura de Ripollet a la C58, talla un carril sentit Terrassa i provoca algunes aturades de gairebé 3 quilòmetres. També tenim retencions habituals d'hora punta d'entrada a Barcelona des de la pota sud a l'autovia 2, la B23 i la C32. A la pota nord, ara mateix sobretot aturades a la C58 a Sabadell en sentit sud. A la zona del Vallès també tenim retencions habituals a l'AP7, a la C-17 i a la C-59, vies força transitades a aquesta hora del matí i aturades a les dues rondes, sobretot ara en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Anunciarà avui el relaxament d'alguna de les restriccions que estan vigents a Catalunya fins dilluns vinent.
Ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, després de constatar com la corba de contagis continua en un lleuger descens i, de fet, continuarà baixant també els propers dies. A més, s'ha detectat el primer cas de la variant sud-africana del coronavirus a casa nostra. Ens en dona més detall el nostre company Jordi Casino.
El primer cas detectat a la ciutat de Barcelona de la variant africana del virus, sumat a la britànica, que ja s'extesa per tot Catalunya amb una incidència d'entre el 3 i el 12% segons les comarques, preocupa i molt els experts, com reconeix el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
La veritat és que el fet de que tinguem aquí la variant britànica, que ja la tenim des de fa uns dies, unes setmanes, i la variant sud-africana, el que sí que és cert és que no són bones notícies. I no ho són, per lo que hem comentat i hem parlat, perquè són soques que transmeten més.
Pel que fa al pla de vacunació, Argimon destaca que després d'uns dies al ralentí, pels problemes en el subministrament, la campanya està funcionant a un bon ritme i augura que la setmana que ve ja s'hauran posat les dues dosis a totes les residències, on la incidència ha baixat notablement aquests últims dies.
Segurament la combinació d'aquests dos elements, el cribratge més la primera vacunació, dosis de vacunació, fan que aconseguim aquest objectiu prioritari, que era la protecció de les persones més fràgils.
Un Argimon que ha avançat que el tímid descens en la corba de contagis, que serà més accentuat aquests propers dies, permetrà que en la reunió d'aquest dijous el Procicat en relaxi alguna de les mesures restrictives vigents, tot i que no ha volgut dir quina o quines.
Al campus de Can Rutí de Badalona s'estudien cada setmana 200 mostres per saber quantes soques circulen en l'actualitat. Les variants que preocupen més els experts en seqüenciació del virus són la sud-africana i la del Brasil. I és que aquestes podrien ser més resistents als anticossos que es generen. És una crònica de la televisió de Badalona.
Les noves soques del virus han posat en dubte l'efectivitat de les vacunes. Segons investigadors de l'Institut Germans Trias i Pujol del Servei de Microbiologia, encara falten dades per assegurar-ho, però els estudis fets fins ara de la variant sud-africana i la del Brasil indiquen que podrien ser més resistents als anticossos creats pel propi cos. Els experts diuen, però, que cal esperar a veure si apareixen reinfectats entre la població vacunada per poder-ho constatar. Des de Can Rutí han tornat a recordar que la soca britànica del coronavirus no desenvolupa la malaltia d'una manera més greu, però sí que es transmet més fàcilment. La variant britànica de la Covid, segons els estudis de seqüenciació desenvolupats al Regne Unit, es transmetria entre un 50 i un 75% més ràpid que la variant inicial, la de Wuhan. Les vacunes administrades actualment a la població, però, no perden efectivitat amb aquesta nova variant, segons els experts.
Pel que fa al pla de vacunació, Espanya espera rebre uns 4 milions de dosis durant aquest mes de febrer. Així ho ha comunicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant l'última reunió del Consell Interterritorial amb les comunitats autònomes. Amb la recuperació progressiva del subministrament després dels últims retards de les farmacèutiques, el Ministeri manté l'objectiu de tenir el 70% de la població immunitzada durant l'estiu. Pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, aquest dijous la Comissió de Salut Pública decidirà si s'administra o no a majors de 65 anys, tenint en compte que els assajos no s'han fet amb aquest grup de població.
I pel que fa a les dades, baixa la pressió als hospitals catalans, mentre que els indicadors continuen una tendència a la millora, tot i que de manera molt lenta. El risc de rebrot ha baixat 6 punts més, se situa molt a prop dels 500, i la velocitat de contagi fa 3 dies que es manté en el 0,92, un valor que mostraria aquesta desacceleració de la pandèmia. El nombre de nous casos positius és de 2.286 confirmats en prova i molt similar, de fet, al dels últims dies. Pel que fa als ingressos, el nombre de pacients hospitalitzats ha disminuït de 100 persones, mentre que els ingressats a les UCI es manté. La xifra de defuncions també s'ha incrementat en les últimes hores, 112 persones mortes més.
I on preocupa especialment la situació epidemiològica és el Pla d'Urgell. Així ho assegura el president del Consell Comarcal, Rafael Penedès, a causa de l'augment global de casos que s'hi han detectat en les últimes setmanes. Penedès afirma que l'increment de contagis que hi ha actualment encara són herència de les reunions durant les festes de Nadal. En aquest sentit, ha reconegut sentir-se impotent al no poder decretar mesures més estrictes del que dicta el Procicat per intentar revertir aquesta situació. No obstant això, ha explicat que els propers 15 dies faran una crida més incisiva a la responsabilitat entre la ciutadania. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
El que si volem és en 15 dies doncs incidir més en la població, val? Sigui amb, doncs, amb evandos, doncs a través de Creu Roja que va passant pels municipis amb una furgona i va dient a la gent doncs, que sigui responsable a les sortides de les escoles. O sigui, una mica no deixar o no refredar-se amb les mesures ja establertes per tal de que en 15 dies puguem baixar una mica aquests casos generalitzats.
I l'Ajuntament de Salt, el Gironès, ha creat la figura de l'agent Covid. És un cos format per 4 persones coordinant des de l'àrea de salut que dona suport a les accions vinculades a fer front a la pandèmia. Un equip que porta a terme tasques logístiques, informatives i també d'assessorament a tot el municipi. En té els detalls en Jordi Lloret des de Televisió de Girona.
Es tracta d'una nova figura que crea l'Ajuntament de Salt per portar a terme totes aquelles accions directament vinculades a fer front a la pandèmia.
Gestionar ciutats, com és el cas de Salt de 30.000 habitants, necessita d'expertesa. I l'expertesa s'aconsegueix formant a persones, treballadors de l'Ajuntament, que ens donaran les pautes a seguir.
Desenvolupen tasques que fins fa poc feien els agents cívics. Les particularitats del context, però, han fet decidir a crear un cos específic amb personal de nova contractació que ha estat format per tècnics de salut pública i de l'Ajuntament, personal sanitari i mediadors.
S'ha fet formació específica perquè puguin assessorar amb correcció. No només això, sinó que seran gent que estaran actualitzats en els últims canvis que es vagin donant.
Entre les seves principals tasques hi ha accions informatives, logístiques i d'assessorament a tot el municipi.
I a Lleida, les entitats agràries demanen subvencions a les administracions per adequar habitatges de cara a la pròxima campanya de la fruita. Els pagesos volen actuar amb previsió i garantir la seguretat dels treballadors. Els responsables dels sindicats agraris com la JARC o ASAJA creuen que amb un augment del nombre d'allotjaments es podran minimitzar els contagis de Covid-19. Més informació des de Lleida Televisió.
La campanya de la fruita d'enguany es preveu que es desenvolupi amb unes condicions similars a la de l'any passat, condicionada per la Covid-19. Per tal de garantir el màxim nivell de seguretat del personal contractat, les entitats agràries demanen més habitatges i que estiguin més a prop de les mateixes explotacions.
Hi ha una mancança bastant greu d'habitatge. Nosaltres el que necessitem, que ja es va començar a treballar l'any passat, una línia d'ajuts amb tema de rehabilitació, amb tema de o modular a les finques o per destinat al lloguer.
Perquè aquelles persones que nosaltres tenim a Lleida, per exemple, vivint en pisos o als municipis, puguem, no tinguin capacitat de moviment, o sigui que estiguin literalment a l'explotació, perquè així d'aquesta manera ells també poden tindre la sensació de que ja tenen garantida l'habitatge.
Els pagesos també demanen que les contractacions es facin de manera ordenada amb les plantilles habituals per poder garantir al màxim la seguretat sanitària.
A Catalunya es calcula que més de 7.000 persones poden tenir càncer sense saber-ho per l'impacte de la pandèmia en el sistema sanitari. És la deducció sobre la manca de diagnòstics que hi ha hagut el 2020 a partir de les previsions que havia fet el Departament de Salut.
Igualment important és també el dany psicològic i també econòmic que la situació ha causat als pacients diagnosticats. Els malalts de càncer reclamen un tracte igualitari amb els afectats de coronavirus en el primer Dia Mundial contra el Càncer que es commemora des de la irrupció de la Covid-19. Ens ho explica la Maite Polo.
El Departament de Salut comptava detectar 37.200 casos a Catalunya l'any del coronavirus, però van deixar de diagnosticar-se'n un 20%, segons calculen els professionals sanitaris dels hospitals. En determinats tumors, com els de pàncreas o esòfag, per exemple, que no donen símptomes, això pot ser perillós. Ho ha explicat a la xarxa el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona, Laureano Molins, que demana no tenir por d'anar al metge i reclama un tracte just per als afectats.
Parlem de l'equitat, no? O sigui, jo crec que els pacients Covid i els pacients no Covid també hi ha d'haver una equitat entre el tractament amb ells i més amb els pacients no Covid i que tenen càncer, en el qual doncs, sabem que la mortalitat és similar al del Covid, però no en un any, cada any.
Durant el confinament, 3 de cada 10 pacients van desenvolupar ansietat o bé depressió i aquest percentatge va pujar a 4 de cada 10 al desembre de l'any passat. De fet, 4 de cada 10 lamenten estar vivint una situació de solitud no desitjada. La situació econòmica també va empitjorar per un 20% dels malalts i malaltes de càncer durant l'any passat. L'Associació Espanyola contra el Càncer demana un gran acord a les administracions públiques perquè tots els malalts i malaltes tinguin els mateixos recursos per afrontar aquesta malaltia.
Al matí, a l'Audiència Nacional, nova jornada d'exposició dels informes finals en el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. S'ha pogut escoltar l'advocat que representa diversos Mossos d'Esquadra o els que exerceixen com a acusació per part de l'Ajuntament de Barcelona. Tots dos han coincidit a assegurar que hi ha proves que determinen clarament que des del primer moment els acusats havien previst atemptar a la Rambla i també a Cambrils. La crònica és de la nostra companya Marta Patricio.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, la seva advocada ho ha justificat dient que el fet d'atemptar la Rambla de Barcelona els donava una gran visibilitat internacional i que això la cèl·lula ho sabia.
Se trata de un punto neurálgico de la ciudad de Barcelona, mundialmente reconocido como destino turístico, y esto es lo que pretendía la cèl·lula. Y esto es lo que consiguió. Tenía garantizada la publicidad mediática de todo el mundo, señoría.
D'altra banda, l'advocat de diversos Mossos d'Esquadra, José Antonio Vitós, també ha afirmat que Adrizu Kabir i Mohamed Houli sabien quins serien els objectius perquè se'ls havia geolocalitzat tant a Barcelona com a Cambrils abans dels atacs. Per això demana condemnar aquests acusats per col·laboració en l'assassinat massiu i ha reclamat a la sala no tancar en fals aquest judici.
Per hallar la plena justícia, que és el que les víctimes reclamen, i no cerrar en falso un procediment com l'actual i limitar-nos a una madrugada del dia 16, com si lo demás no existiera.
Per cert, que el president del tribunal ha hagut d'interrompre en alguns moments la sessió davant l'actitud d'Adrizu Kabir, un dels acusats.
La Fiscalia ha presentat una querella contra l'empresa DSM i tres directius pel desastre ecològic del vessament de l'11 de desembre de 2019 a Montornès del Vallès. La biodiversitat del riu Besòs va quedar greument afectada. A l'escrit, el Ministeri Públic denuncia que l'empresa manipulava residus tòxics i perillosos sense cap protocol de seguretat. Una manipulació d'aquest tipus en va ser l'origen, segons el fiscal, d'aquest incendi que va acabar amb el vessament i també desaparició del 99% de la fauna piscícola del riu en aquell tram. El fiscal recorda que l'empresa havia estat multada en 4 ocasions des del 2014.
La Universitat de Girona ha estat condemnada per utilitzar de manera fraudulenta la figura del professor associat. Els sindicats denuncien que aquests joves docents sovint fan la mateixa feina que els catedràtics, però cobrant una tercera part del sou. Arran de la sentència, ara la universitat haurà de contractar de forma indefinida el docent que els va denunciar. A més, el cas ha obert la porta perquè altres professors associats interposin aquesta mateixa denúncia. És una crònica de la Televisió de Girona.
Unidignitat CGT i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a la Universitat de Girona denuncien la contractació fraudulenta de professors associats. Parteixen del cas de Josep Rost, que va ser contractat per l'UDG com a professor associat quan en realitat donava docència d'assignatures troncals. Just quan el jutjat social número 3 de Girona ha condemnat a la universitat per utilització fraudulenta d'aquesta figura i obliga a fer indefinit a Rost.
Aquesta sentència és rellevant en tant que posa de manifest una cosa que la universitat sempre havia negat. L'UDG sempre ha dit que els seus contractes d'associat són legals i són perfectes. Això demostra el contrari. I com a col·lectiu esperem que hi hagi més gent que s'assumi a denunciar això.
Lamenta que aquesta és una pràctica molt habitual a les universitats públiques catalanes. Calculen que més de la meitat del professorat de l'UDG ho és en règim d'associat i que d'aquests una bona part ho serien en situació regular.
Per què ho fa això a la universitat? Doncs perquè li surtin molt barats. El contracte del professor associat és com a màxim, en les millors condicions possibles, d'uns 800 euros al mes.
A més, lamenten que malgrat que fa més d'un any que els rectorats catalans es van comprometre a fer un diagnòstic i començar un procés de regularització, encara no s'ha fet cap pas en aquest sentit.
Més d'una desena d'ajuntaments estan preparant simulacres de les eleccions davant la complexitat de la convocatòria del 14 de febrer. Són assajos inèdits per avançar-se a complicacions com ara el control de distàncies en les cues o l'ús correcte dels equips individuals d'autoprotecció.
La iniciativa l'ha proposat la Generalitat i Terrassa és una de les ciutats que s'hi ha acollit. Es tracta de fer una aproximació el més fidel possible a l'escenari que es viurà el 14 de febrer pel que fa a la disposició dels espais i també a la gestió dels elements que intervenen en tot el procés electoral. Unes sessions que s'enregistraran per poder difondre després entre la ciutadania. En aquestes eleccions, a la majoria de municipis s'adequaran espais de votació que són poc habituals, com per exemple pavellons esportius, per tal de garantir les mesures de seguretat sanitària.
I la situació de pandèmia a Catalunya ha multiplicat la quantitat d'al·legacions per evitar formar part d'una mesa electoral durant els comicis. A Terrassa, una plataforma ciutadana busca empar en el síndic de Greuges per protegir la salut dels membres de les meses. La informació és de Canal Terrassa.
La Susana Jiménez és una mestra de Terrassa que ha estat escollida suplent a presidir una mesa electoral al Col·legi Isaac Peral el pròxim 14 de febrer. Com ella, 2.385 terrassenques han estat cridades a participar d'unes eleccions que se celebren en plena pandèmia del coronavirus. La dissolta plataforma Membres Mesa 2021, amb més de 4.000 membres, ha demanat empara al síndic de Greuges per protegir la salut de tots els membres de les meses. Com la Susana, sense cridar a la desobediència, volen evidenciar l'ús unilateral dels criteris per convocar unes eleccions.
Jo de no anar, doncs no m'he plantejat, perquè justament el país on vivim i la justícia, veient doncs com funciona, qualsevol es corre el risc doncs de vés a saber què faran o què et posaran, no? Ja no només a nivell econòmic, sinó que també estan doncs pressionant amb les preses, amb les penes de presó.
El diumenge 14 de febrer s'acabarà de desvetllar qualsevol dubte sobre la constitució de les 265 meses electorals de Terrassa.
De tot plegat en volem parlar ara amb Joaquim Tornos, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Senyor Tornos, molt bon dia.
Bon dia.
Un 20% de les persones que han estat cridades a les meses electorals estan presentant al·legacions. Quines d'aquestes al·legacions creu que tenen la possibilitat de prosperar, de tirar endavant?
Bueno, el motiu per al·legar la no presentació, no, en l'acte electoral, no, dels presidents, no, vocals de les meses electorals, estan regulades, no, en la normativa, no, en la llei orgànica del règim electoral i després en una instrucció de la Junta Central Electoral Central, no, on s'identifica molt bé les causes de diversos tipus, no. Aquestes causes són generals, no, és a dir, ja existien abans, no, Jo crec que en el cas actual, en el cas de la pandèmia del Covid, no, el que s'ha posat de manifest és aquesta, podríem dir, por, no, anar a les meses electorals per raons sanitàries, no. Aquí hi ha la causa d'al·legar, no, aquesta possibilitat de tenir un problema sanitari, no. Contempla aquesta instrucció, aquesta causa, no, però diu que s'haurà d'acreditar, a través d'un certificat mèdic, que hi ha una causa sanitària que impedeix anar-hi, no? I això s'interpretarà per la Junta Electoral de Zona, no? Jo veig difícil que s'accepti aquesta causa de malaltia, si no és que hi ha realment una situació greu, no? Però així s'ha generat la por, podríem dir, no? Anar, crec que no serà una causa que s'accepti. Després, les altres causes tradicionals de sempre, doncs aquestes sí, no? Però aquestes són ja, diguem-ne, diferents. Jo crec que aquest allau de causes en aquest moment es deu al tema de la por sanitària, no?
Tenint en compte que les circumstàncies de les eleccions d'aquest any són molt diferents, hauria estat convenient d'alguna manera modificar els supòsits per a aquestes excepcions, és a dir, d'alguna manera regular pensant en les circumstàncies actuals?
Hauria pogut, sí, pogut ser una bona mesura, no? És a dir, que la Junta Electoral Central, que és la que té més la competència, no? Hagués elaborat, podríem dir, unes causes específiques per a aquesta situació de Covid, no? De manera que també la Junta Electoral de Zona, no, pues, pogués resoldre amb un criteri, no, prèviament establert, i que la gent sapigués també amb més precisió amb quins motius ho podia al·legar, no? És cert que la normativa diu que els criteris que s'estableixen en aquesta instrucció són criteris oberts, són criteris genèrics, i diu que la Junta Electoral de Zona, en cada cas, ho interpretarà, ho aplicarà atenent a les circumstàncies. Però, clar, ho ha deixat, no, a la Junta Electoral de Zona, no, en una situació, pues, amb la qual tindrà que actuar amb bastanta pressió, no, per aquest allau de sol·licituds, no?
Són moltes sol·licituds i són pocs dies, estem a dia 4, falten 10 per les eleccions. A les persones que han estat cridades a les meses, que han al·legat i que aquesta al·legació els sigui denegada, els queda algun altre recorregut, alguna altra opció, o han d'anar-hi?
En principi han d'anar-hi, Aquelles persones que ho han demanat i que se'ls hi ha denegat, en principi ja no tenen cap recurs davant de les institucions electorals. És a dir, no poden presentar un recurs davant de la Junta Electoral Central. Els hi quedaria la possibilitat d'interposar un recurs contenciós administratiu. Però, bueno, aquest recurs contenciós administratiu té més temps de durada. És cert que podríem demanar també davant del Tribunal Contenciós unes mesures cautelaríssimes. Però jo, en fi, crec que, tenint en compte el criteri que ja ha manifestat el Tribunal Superior de Justícia, o els jutjats en aquest cas, no, el Tribunal Superior de Justícia sobre, no, la possibilitat de fer les eleccions, i ha fet primar, podríem dir, el fet de convocar-les sobre el tema sanitari, no crec que tingués masses possibilitats de prosperar, no?
I si un membre de la mesa electoral que havíem al·legat finalment en aquella jornada s'acaba contagiant, podria demanar responsabilitats a l'administració?
Sí, a veure, aquí hi ha dos moments temporals, no? Imaginem la persona que ho ha demanat, que li han denegat avui, i que d'aquí dos dies pues es contagia, no? I fa positiu. Pot tornar a al·legar. I en principi li dirien que no hi anés. No és el que vostè m'ha preguntat, però no. Volia que això quedés clar.
El dia de les eleccions.
Correcte. Aquesta persona que finalment hi va i, com a conseqüència d'aquesta assistència, pues agafa la malaltia, evidentment això li causa un perjudici. Jo crec que podria demanar responsabilitat a l'administració. És el que s'entén com responsabilitat objectiva. No perquè l'administració hagi actuat malament. L'administració ha actuat correctament, podríem dir. L'ha convocat a les eleccions, li va denegar correctament, no, el seu motiu, o no va al·legar, però bueno, s'ha contagiat. Aleshores, en aquests supòsits, no, l'administració, com ha causat un perjudici singular a una persona, que ha actuat aquesta persona en benefici de tota la col·lectivitat anant-hi a la mesa electoral, estaria obligada a indemnitzar-la pel perjudici que acrediti que li ha causat, no, el fet de contagiar-se en una mesa electoral.
Joaquim Tornos, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per aclarir alguns dubtes respecte a les persones que han estat convocades a les meses electorals el 14 de febrer. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Adéu, moltes gràcies. I mentrestant, són molts els ciutadans que han decidit votar per correu. Aquests últims dies s'han vist cues a les oficines de correus i a hores d'ara s'arriba gairebé a les 200.000 sol·licituds, una xifra rècord de peticions. El termini acabarà demà divendres. Avui és dijous, són les 8 i 26 minuts del matí i és el setè dia de campanya electoral.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
Per al PSC, Catalunya ha de recuperar el lideratge industrial d'Espanya. En aquest sentit, Salvador Illa va explicar que promourà un acord entre empreses, patronals, sindicats i administracions públiques per aprofitar els fons de recuperació europeus. Amb tot, va alertar que si hi ha distraccions amb el procés, els fons passaran de llarg.
Si aquí seguimos enredados en otras esferas, no se preocupen ustedes, los vascos, los castellano-manchegos, los valencianos, los colegas de las Islas Baleares, tendrán ideas magníficas.
Esquerra Republicana va comptar ahir a Terrassa amb els parlaments de Roger Torrent i de Raül Romeva, un Romeva que va defensar que la candidatura de Pere Aragonès garanteix àmplies majories amb un govern independentista i progressista al mateix temps.
És el partit de la mà estesa, és el partit dels grans consensos, és el partit que garanteix, i no n'hi ha cap d'altre, no n'hi ha cap d'altre que garanteix àmplies majories.
I el PDeCAT des de Vic apel·lava al gent convergent per erigir-se en el partit revelació del 14 de febrer. La candidata Àngels Chacón va explicar que el partit aposta per la independència, però que abans cal gestionar el present de Catalunya.
I ens volen fer escollir entre el tot o el res. La independència o res. No fem res. No gestionem res. No demanem res. No negociem res. Doncs no ho acceptem. Trenquem aquest marc mental entre el tot i el res, i aquesta casella del mentrestant.
Carlos Carrizosa anunciava que Ciutadans construirà una autopista de la vacunació per accelerar la resolució de la crisi sanitària. El líder de Ciutadans també va prometre una setmana més de vacances i una paga extra per als professionals del sector de la salut. També parlava de sanitat en Comú Podem. Segons Jessica Albiach, Esquerra no podria repetir el capdavant del departament perquè no han sabut revertir les retallades. Tampoc està capacitat Junts per Catalunya, va dir Albiach, perquè en aquest cas seria com posar la guineu a tenir cura de les ovelles. De la seva banda, el número 2 de la CUP, Carles Riera, donava la recepta per a una sanitat pública de qualitat.
Tots els recursos, absolutament tots els recursos de la sanitat privada s'han de posar en mans de la sanitat pública. I, evidentment, una farmacèutica pública que garanteixi aquest subministrament bàsic.
La número 2 del PP, Lorena Roldán, titllava de vergonyosa i de ser un nyap la gestió que ha fet fins ara la Generalitat de la línia 9 del metro de Barcelona, tant amb governs independentistes com socialistes. I la candidata de Junts, Laura Borràs, reiterava des de la barra del Trabucador que els problemes del Delta de l'Ebre es deuen a la inacció de l'Estat i no als temporals recents com el Glòria o el Filomena.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui estem molt pendents que el govern concreti les noves mesures restrictives per fer front a la pandèmia i que entrarien en vigor dilluns que ve.
S'espera un manteniment de les mesures, però amb un cert relaxament. Si bé el departament no ha volgut avançar els canvis que podria determinar avui el Procicat, ha admès la necessitat de donar una mica d'oxigen després de setmanes de mesures molt dràstiques en sectors com el de la restauració. Una altra de les mesures que podrien replantejar-se és el confinament municipal o el tancament de centres comercials.
Amb aquesta informació hem arrencat el Notícies en xarxa d'aquest dijous dia 4 de febrer, que també té altres titulars que ara repassem.
Salut calcula que entre la setmana que ve i la següent ja s'haurà completat el procés de vacunació a les residències. Durant aquest mes arribaran també 4 milions de dosis a tot Espanya i la Comissió de Salut decideix avui si la vacuna d'AstraZeneca s'administra o no als majors de 65 anys.
Municipis del Segrià i del Pla d'Urgell apel·len a la responsabilitat ciutadana per intentar revertir els alts índexs de contagis en bona part d'aquestes comarques. L'Ajuntament de Seròs demana fins i tot als seus veïns que es confinin a casa voluntàriament durant una setmana. El conjunt de Catalunya baixa lleugerament la pressió als hospitals i milloren els principals indicadors de la pandèmia.
Més d'una desena d'ajuntaments estan preparant simulacres de les eleccions davant la complexitat de la convocatòria pel proper dia 14. Es tracta d'uns assajos inèdits fins ara que s'enregistraran per difondre després entre la ciutadania. Mentrestant, també continua el degoteig d'al·legacions per no formar part d'una mesa. Un 20% dels designats han recorregut per quedar-ne exempts. I, a més, es planteja també la possibilitat d'establir borses de voluntaris.
L'impacte del coronavirus ha fet que durant l'any passat s'hagin deixat de diagnosticar fins un 20% dels càncers a Catalunya. Dit en altres paraules, uns 7.500 catalans poden patir la malaltia i no ho saben. És el crit d'alerta que fan els experts coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer.
I en esports, el Barça disputarà les semifinals de la Copa del Rei després de superar el Granada a la pròrroga en els quarts de final. Els andalusos van manar per 2-0 fins al minut 88, però el Barça va aconseguir empatar i després sentenciar en el temps afegit amb un 3-5 definitiu.
I en cultura demà comença la setena temporada de l'Òpera de Sarrià i l'Òpera de Cambra de Barcelona. En l'estrena es recuperarà la primera producció que van dur a escena, La serva padrona, de Giovanni Battista Pergolesi. La programació també es podrà seguir de manera digital.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
El govern anunciarà avui el relaxament d'alguna de les restriccions vigents a Catalunya fins dilluns vinent.
Així ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, després de constatar com la corba de contagis continua en un lleuger descens i continuarà baixant també els propers dies. A més, també s'ha detectat el primer cas de la variant sud-africana del coronavirus a casa nostra. Argimon va avançar ahir que aquestes mesures intentaran donar oxigen a sectors afectats.
Seran mesures amb petites obertures, perquè n'hi han d'haver-hi, perquè tots sabem doncs, la situació en la que estem tots plegats, però que seran també unes mesures de continuïtat amb petites obertures. Però això, repeteixo, ho estem discutint doncs, el dia d'avui, aquest mateix matí, estarem aquesta tarda, demà.
Mesures que tindran en compte les dades epidemiològiques perquè baixa la pressió als hospitals catalans, mentre que els indicadors també continuen en una tendència de millora, tot i que de manera molt lenta. El risc de rebrot ha baixat 6 punts més i se situa molt a prop dels 500. La velocitat de contagi fa 3 dies que es manté en el 0,92, un valor que mostraria aquesta desacceleració de la pandèmia. I el nombre de nous casos positius és de 2.286 confirmats en prova, molt similar al dels últims dies. I pel que fa als ingressos, el nombre total de pacients hospitalitzats ha disminuït de 100 persones, mentre que els ingressats a les unitats de cures intensives es mantenen. La xifra de defuncions també s'ha incrementat en les últimes hores en 112 persones.
I a l'espera que es concretin les noves mesures restrictives i que coneguem si hi ha o no un cert relaxament, un dia més hem de parlar del sector de la restauració que està expectant. Saludem els companys de Televisió del Ripollès, són en Guillem Sánchez i la Judit Espert. Molt bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia. Doncs com deies, el sector de la restauració, però també el de l'hostaleria, viu moments molt durs. Porten molts mesos encadenant restriccions i això no els permet treballar i els estan portant a un moment al límit, diuen. Ara les federacions d'hostaleria estan reclamant una sèrie de mesures, com per exemple que els deixin obrir fins a les 8 del vespre o que el confinament, en comptes de ser municipal o comarcal, com el que s'hauria estat parlant a hores d'ara, sigui català. Però per explicar-nos com viu el sector, tenim amb nosaltres el senyor Toni Oriol. Ell és el membre de la Junta de l'Associació d'Hostaleria i també gerent d'un dels hotels de la capital del Ripollès. Senyor Oriol, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Com està el sector? Com viuen aquestes hores el sector?
Home, el sector, evidentment, està molt tocat. El sector ja no podem aguantar més. Vull dir, és que és una cosa que no ens ho haguéssim pensat mai. Pensa que tenim ara, ja portem tancats des del dia 22 de desembre. Ens van tancar l'octubre, vam obrir una part perquè ens deixaven treballar una mica, però amb aquesta mica que ens deixen treballar, negocis com el nostre, per exemple, no és viable, has de tenir tancat. Llavors, si ets un bar petit o així, que tu fas amb els de casa, doncs dius, mira, ho provo i si més no pago els gastos. Pues que nosaltres, amb lo poc que podem treballar, no paguem ni els gastos.
Perquè el que vostès reclamen és que el confinament sigui català, perquè el comarcal tampoc els hi serviria de res.
No, el comarcal a nosaltres, penseu una cosa, clar, ells fan tancament municipal, Barcelona està molt bé, hi ha 2 milions de persones, si pots treballar, doncs alguna treballes. El Ripollès, entre tot el Ripollès són 20.000 persones, per tant, evidentment, no ens serveix de res. Vull dir, no hi ha volum de negoci com per poder aguantar establiments una mica grans, com pot ser el nostre.
I si es flexibilitzés les mesures, es pogués obrir fins a les 8 del vespre amb aquest aforament tant a dins com a fora? A fora és evident que podria ser el 100%, però a dins hauria de ser molt més limitat. Com ho veurien vostès?
Nosaltres això ho veuríem bé. Penseu una cosa, un cop has obert, si pots obrir tot el dia, encara que sigui fins a les 8, ja ens adaptem. Nosaltres, vull dir, faríem una oferta diferent, per dir alguna cosa, faríem berenars, per dir-ho d'una manera. Però tindríem tot el dia obert. El que no pot ser és obrir un rato de matí, tancar, tornar a obrir a la tarda. És que és inviable. A més, amb el confinament municipal, els que tenim hotel, com és el meu cas, vull dir, clar, no vindrà pas a dormir la gent del poble. Vull dir, treballadors, evidentment, en una comarca com la nostra n'hi ha molt pocs. Per tant, per 2-3 habitacions no et surt a compte ni tenir la calefacció oberta ara a l'hivern.
El pitjor de tot és l'incertesa, perquè aquestes mesures es van anunciant de mica en mica. Per vostès és l'incertesa el que pitjor porten?
Sí, el pitjor. O sigui, si nosaltres ens diguessin, mira, això s'acaba al març, doncs mira, fas tot el plan per dir, bueno, al març sortim i fem el que sigui per poder-ho tirar endavant. Però el problema és que no sabem quan acabarà, ni ara t'obren, ara tanquen. El pitjor és obrir i tancar. Vull dir, quan ens van obrir a l'estiu, doncs a l'estiu ens va anar bé, vam treballar, ens van tornar a tancar a partir del 15 d'octubre i del 15 d'octubre fins a dia d'avui no hem mogut fitxa, vull dir, no fem res.
Una altra qüestió és també la situació dels treballadors, perquè em comentava que molts els han hagut de posar a tots a l'ERTO, però molts n'han cobrat quan tocava, des de l'octubre, si no m'equivoco, fins ara no havien cobrat absolutament res.
No, nosaltres, els nostres treballadors, ningú havia cobrat res fins a... Ahir em van donar la bona notícia que dos dels treballadors, nosaltres en tenim 14 a l'ERTO, i dos han cobrat, però els altres 12 de moment encara no han cobrat i porten sense cobrar des del dia 15 d'octubre. Això realment no és que sigui greu, això és per denunciar-ho i per fer alguna acció concreta, perquè dic, és que, clar, nosaltres en el primer confinament vam fer una sèrie d'ICOs i vam poder ajudar aquests treballadors, però és que nosaltres ara ha arribat un moment que ja no tenim res, o sigui, no podem ajudar ningú, perquè és que no ens podem ajudar ni nosaltres ja.
I també creuen que les administracions, tant les catalanes com els estaments inferiors, no estan fent tot el que haurien de fer, perquè el que es queixen és que per rebre una subvenció o una ajuda, per dir-ho d'alguna manera, vostès han d'estar al corrent de pagament, però si no treballen no obtenen ingressos i no poden pagar segons quins tipus d'impost.
O sigui, a veure, aquí el tema està que et fan pagar tots els impostos, et fan pagar la Seguretat Social, i llavors, a tot això, si no estàs al corrent de pagament, no entres en aquestes que no són ajudes, que són compensacions, perquè no m'ajuden amb res. Ajudar-me seria deixar-me treballar. Per mi això és una compensació per tenir-me tancat. I no podem accedir a cap compensació per al tema aquest de que si no estàs al corrent de pagament. Llavors, què fas? Fas tots els esforços tirant d'estalvis de casa i etc per poder atendre aquests pagaments, perquè, com a mínim, si hi ha una compensació que puguis ajudar. Vull dir, a veure, és que ens tenen agafats per tot arreu. No hi ha sortida aquí. O sigui, nosaltres el que demanem és, si no estem a corrent de pagament, hi ha ajudes que ens les puguin donar igual, perquè arribarà un moment que no podrem pagar ni els impostos, perquè ja no sabem d'on treure els diners.
Se senten escoltats per als governs? Perquè aquesta és una de les moltes queixes de molts sectors, que el govern no els escolta, o si més no els escolta, però no els hi dona solució.
O sigui, a veure, el tema està que t'escolten, però no donen solucions. O sigui, inclús t'arriben a dir que no tinc resposta per això, perquè els hi vam demanar, escolteu-me, si les dades són les que hi ha, si no està demostrat que pugueu tancar els restaurants perquè no està demostrat que sigui on hi hagi el màxim punt de contagi, com pot ser que ens hagueu tancat? I no et saben, es queden en blanc. Diuen, no tinc resposta per aquesta pregunta que em fa vostè. Llavors, vull dir, clar, quan et passa això, dius, bueno, doncs estem aquí a la deriva i ja veurem com ho farem. Penseu que altres països el que han fet han set, nosaltres hem tancat els restaurants, botigues, supermercats, i el que hem fet ha set, els hem donat una compensació. Aviam, com vau facturar l'any passat? Tant, doncs us donem tant. Aquí no. Aquí, a més, quan fan les compensacions, les fan per tothom igual. O sigui, tant és que tinguis un hotel de dues habitacions com de 40, que et donarà el mateix. Tant és que tinguis un bar amb 10 treballadors com amb 2, que et donarà el mateix. Clar, vull dir, això hauria de ser totalment diferent.
Gràcies, senyor Oriol. Doncs el sector de la restauració i l'hostaleria, que viu moments molt durs, diuen que estan al límit i estan esperant aviam si es flexibilitzen aquestes mesures decretades pel govern.
Doncs gràcies, Judit. Gràcies també als companys de Televisió del Ripollès. Parlem d'un altre dels efectes col·laterals de la pandèmia, perquè són els trastorns mentals que s'hi estan derivant. Salut respon a la primera necessitat, que és la de salvar vides, però els psicòlegs també recorden que no es pot deixar de banda altres patologies, com depressions, estrès, ansietat o altres problemàtiques. La informació és de Cugat Mèdia.
Els pacients amb trastorns mentals derivats de la pandèmia estan creixent, tot i que ara per ara es fa difícil quantificar-ho perquè encara hi ha molts casos no detectats. Segons el psicòleg clínic de la Unitat d'Aguts de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Ignasi Garrido, l'important és que les persones que detecten algun indicador problemàtic s'adrecin al metge de capçalera per demanar l'ajuda adient.
Hi ha molta gent que està patint i que ningú ho sap. Està patint, ho saben ells, però no ho sap, ni l'atenció primària ho sap, ni la salut mental, ni l'especialitat en salut mental ho sabem.
Fins a l'octubre no van començar a rebre pacients amb trastorns derivats per efectes col·laterals de la Covid-19, ja sigui per la pèrdua d'un familiar en situacions dramàtiques i cruels o per haver patit la malaltia en primera persona. Els especialistes, a més, esperen un altre gruix de persones amb quadres mentals alterats a causa dels confinaments. La pèrdua d'il·lusió, la irritabilitat, els problemes per dormir o tenir pensaments molt negatius són alguns dels indicadors més freqüents.
Més d'una desena d'ajuntaments estan preparant simulacres de les eleccions davant la complexitat de la convocatòria del 14 de febrer enmig de la pandèmia. Són assajos inèdits per avançar-se a complicacions com ara el control de les distàncies en les cues o l'ús correcte dels equips individuals d'autoprotecció.
Una iniciativa proposada per la Generalitat, i Terrassa és una de les ciutats que s'hi ha acollit. Es tracta de fer una aproximació el més fidel possible a l'escenari que es viurà el 14 de febrer pel que fa a la disposició dels espais i també a la gestió dels diferents elements que intervenen en tot el procés electoral. Unes sessions que s'enregistraran per poder difondre després entre la ciutadania. En aquestes eleccions, a la majoria de municipis s'adequaran espais de votació que són poc habituals, com per exemple pavellons esportius, per intentar garantir totes les mesures de seguretat sanitària.
I després de gairebé un any de pandèmia, són molts els establiments que periòdicament realitzen una desinfecció per tal d'eliminar la possible presència del coronavirus. Les empreses que es dediquen a fer aquesta desinfecció cada vegada tenen més demanda i durant els propers dies també s'encarregaran de la desinfecció dels col·legis electorals. Els companys de Gavà Televisió ens ho expliquen amb més detall.
Cada dia els mercats municipals de Gavà obren les seves portes per oferir els seus productes a la ciutadania amb la màxima seguretat sanitària possible. Entre les mesures que prenen hi ha la desinfecció periòdica de les instal·lacions realitzada per l'empresa especialitzada Ibertrac. En els propers dies l'empresa també s'encarregarà de la desinfecció dels col·legis electorals de cara a les eleccions al Parlament del 14 de febrer.
Ara, de cara a les eleccions, hem de fer desinfeccions dels col·legis electorals tant abans com després. Abans perquè els que comencin a estar-hi ja estigui tot sense cap risc i després, un cop finalitzat tot, doncs també quedi l'establiment sanejat.
Tot i que aquestes desinfeccions són molt efectives, des de la pròpia empresa recorden que no s'ha de baixar la guàrdia i recomanen ventilar i les clàssiques mesures de distància, mans i mascareta.
Una situació de pandèmia a Catalunya que ha multiplicat la quantitat d'al·legacions per evitar formar part d'una mesa electoral durant els comicis del proper dia 14. Un 20% dels designats a les meses electorals han recorregut per tal de quedar-ne exempts. La majoria adueix motius de salut i el risc que suposa la pandèmia. Fins al moment se n'han tramitat més de 16.000 al·legacions. Davant d'aquesta allau de recursos, la Junta Electoral de Barcelona es planteja recórrer a voluntaris per ocupar les meses electorals en cas que hi hagi desercions el 14 de febrer. Una llei que estableix que, en cas que no s'aconsegueixi la constitució de les meses per la incompareixença dels designats, es podria ordenar que en formin part alguns dels electors que es troben presents al local.
I la situació de pandèmia a Catalunya ha disparat el vot per correu per participar a les eleccions al Parlament del dia 14 i, segons la Conselleria d'Acció Exterior, fins al moment s'han comptabilitzat un 180% més de sol·licituds respecte dels comicis del 2017. Aquests dies hi ha cues a l'exterior de moltes oficines de correus. El termini per sol·licitar el vot per correu finalitza demà divendres. Anem a Terrassa, davant d'una d'aquestes oficines de correus, amb els companys de Canal Terrassa, són l'Albert Roma i el Quico Simó. Molt bon dia.
Oficina central de correus de Terrassa, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. Normalment a aquesta hora ens trobem una cua bastant llarga ja de gent que vol entrar a l'oficina. Què passa? Doncs des de fa 15 dies Correus ha decidit ampliar l'horari amb mitja hora per davant i mitja hora per darrere, de manera que s'agilitza una mica tots aquests tràmits. De fet, l'oficina en si sempre ja és prou concorreguda a aquesta hora, però aquests dies, amb la sol·licitud del vot per correu, les cues eren força més llargues. Obria de 8:45 del matí a 8:45 del vespre i ara obre mitja hora abans i tanca mitja hora més tard, de 8 a 9, i dissabte també obre mitja hora abans a 9:45 del matí. Bon, sí, doncs, com veieu, ara poquíssima gent a dintre, gairebé quan entres ja t'atenen, i sí que anem a buscar allà, que tenim una persona, que tenim el Sergi aquí. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has vingut aquí a demanar el vot per correu, no?
Bueno, vaig a fer la sol·licitud fa 2 setmanes, just abans que hi havia aquell decret que potser hi havia eleccions el 14 de febrer i després no, i després sí. Em va arribar la carta a casa perquè no hi era, i llavors m'han dit que s'han equivocat el funcionari i no és aquesta la meva oficina, sinó que és la de Lluís Monconill.
Tu quan has vingut, no sé si t'esperaves cua o no sé amb quin...
M'esperava cua. He vingut com aquell que diu a primera hora, obren a 2:15, he vingut tot just 3:15 i he vist que hi havia poca cua. No sé si és que la gent ja ho ha demanat molt o hi ha hagut molta demanda de la gent que ha demanat el vot per correu, i ara la cua es formarà un cop a la gent li arribi a casa la carta per venir a recollir el vot.
Com valores el tràmit de demanar el vot per correu? Com has vist?
A mi ho porto molts anys demanant-ho i sempre m'ha funcionat molt bé, exceptuant aquest cop que m'he trobat amb vosaltres. Sempre m'arriba la carta a casa, vinc aquí, diposito el vot i ja està. Fàcil, còmode, i jo que laboralment sempre treballo una nit electoral, doncs em va molt, molt bé. Me'n desprenc del fet de pensar que haig de sortir de la feina, votar... Per mi és molt còmode.
Molt bé, Sergi, doncs gràcies, bon dia.
Bon dia a vosaltres.
I a més de tot això, hi ha que sumar que la setmana passada, aquest dilluns concretament, hi ha hagut un error informàtic, de manera que el sistema es va col·lapsar, les cues encara van ser molt més llargues, per sort, en poques hores això es va poder solucionar i els problemes ja gairebé han acabat, i com heu vist, com veieu, a la cua a aquesta hora, quan sempre és llarguíssima, doncs ara gairebé no n'hi ha.
El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei, superant el Granada per 3-5 a la pròrroga.
Sí, els andalusos, que de fet es van avançar amb 2 gols, i no va ser fins al 88 que els blaugranes van empatar fins a acabar imposant-se a la segona meitat de la pròrroga. El doblet de gols de Griezmann i també Jordi Alba, i un altre de De Jong, han portat els blaugranes fins a les semifinals, que se sortegen demà. I a banda dels de Koeman, també hi seran el Sevilla i el Llevant. Avui quedarà definit el quart classificat, que sortirà del duel entre el Betis i l'Atlètic Club de Bilbao. I d'altra banda, a la Lliga Iberdrola, nova victòria del Barça davant el segon classificat, el Llevant. Es va imposar 0-3 amb un doblet de Caroline Graham i també un gol de Jennifer Hermoso.
I a la segona B, l'Espanyol B va perdre davant l'Andorra d'Eder Saràbia. Els blanquiblaus van caure per 0-2 en un partit que es va decidir a la segona meitat i que va comptar amb el president del club andorrà, Gerard Piqué, a la graderia. Després d'arribar al descans sense gols, els del Principat van decantar el partit amb un gol de Carlos Gil quan s'havien disputat 10 minuts de la segona part i un altre de Víctor Casadesús de penal.
L'Andorra és segon, a 4 punts del líder, el Nàstic de Tarragona, i el club tarragoní ha informat d'un positiu a la plantilla i està pendent dels resultats de les proves PCR fetes a la resta de jugadors per tal de saber si caldrà suspendre el partit de Lliga contra el Prat, que es preveu jugar diumenge. I a la tercera divisió, el Vilafranca es va imposar al camp del Sant Feliuenc per 1-2 en partit pendent de la jornada 12.
I en waterpolo arrenca la primera fase de l'Eurolliga femenina amb la participació de 4 equips catalans: Sant Andreu, Sabadell, Mataró i Mediterrani. Es disputa en diverses seus i en format bombolla i determinarà quins equips accediran als quarts de final. El Sant Andreu juga a Budapest, mentre que la resta d'equips competiran a Verona, a Itàlia, i Mataró i Mediterrani s'estrenaran aquesta tarda contra el Crixi Rus i l'equip anfitrió. Ens amplien la informació des de Mataró Audiovisual. Josep Maria Espà.
El Mataró està enquadrat al grup B amb el Mediterrani, el Kinev Kirishi rus, el Ferencváros hongarès i l'equip anfitrió, el Verona. El sorteig no va ser precisament benèvol, tal i com explica Marta Bach.
Bé, com ja vam veure el primer dia que ens va tocar aquest sorteig, és un grup molt complicat. Per suposat, crec que no tenim cap partit entre cometes fàcil. Un equip rus com és el Kirishi, que històricament és un equip espectacular, després el Ferencváros, que ja ens el vam trobar l'any passat i a sobre s'ha reforçat una mica, el Verona, que juga a casa, que està fent bona temporada amb bones jugadores, i després el Mediterrani, que està fent una temporada també molt bona. Jo crec que serà una fase que pot passar de tot.
Un dels punts distintius d'aquesta fase és l'acumulació d'equips, partits i dies. Això fa que el grup sigui renyit, però que pugui passar de tot.
Personalment, a mi no em desagrada tenir el Kirishi el primer dia, però és que el divendres juguem 2 partits per waterpolo. Això és molt dur, és duríssim.
L'equip té moltes ganes de poder oferir una bona imatge i de tornar a jugar a competició europea després de no poder-ho fer des del desembre del 2019, quan van quedar eliminades al Pireu, a Grècia.
I en bàsquet, el Barça afronta aquesta nit una nova jornada de l'Eurolliga. Rebrà a l'Anadolu Efes a partir de les 9 al Palau. Els blaugranes arriben en un bon moment de forma després d'haver guanyat els últims 6 partits. Jessica Bixus seguirà sense poder comptar amb Àlex Abrines amb molèsties musculars i tampoc disposarà de Víctor Claver. L'equip lidera la competició amb un balanç de 17-6, mentre que l'equip turc ocupa la 9a posició. El tècnic del Barça, però, avisa que la posició a la taula no reflecteix el potencial del rival.
Yo creo que justamente está en sitio donde está. Yo creo que como año pasado es el mismo equipo, el mismo entrenador, el mismo sistema. Yo creo que muchísima calidad, muchísima experiencia. Yo creo que sinceramente uno de los mejores equipos de Europa. Sí, yo creo que no podemos darles regalos, sobre todo. Yo creo que aquí en Estambul hemos regalado mucho. Yo creo que también hay que ser super agresivos en ataque.
En handbol, el Barça ha viatjat a Hongria, on avui s'enfrontarà al Veszprém en partit de la Lliga de Campions. L'equip reprèn la competició amb baixes com a conseqüència de la disputa del Mundial. També hi haurà canvis a la banqueta, ja que Xavi Pascual s'ha quedat a Barcelona per motius personals. Serà, per tant, el segon entrenador, Fernando Barbeito, qui dirigirà l'equip. Aquest divendres es posa en marxa la 7a temporada de l'Òpera de Sarrià i l'Òpera de Cambra de Barcelona. Aquest any es podrà gaudir de 3 títols: La serva padrona, L'ocasione fa il ladro i l'Òpera de 4 notes, amb una aposta pel bon humor i la innovació. Els responsables de la programació defineixen aquesta com la temporada de la tossuderia. Així, les representacions es faran amb el 50% de l'aforament, però oferint també streaming.
La propera edició del Festival Internacional del Circ de Girona s'ha posposat finalment fins al juny. Les restriccions vigents, també les limitacions d'aforament i les dificultats de moviment dels artistes internacionals no han permès mantenir les dates previstes per aquest mes de febrer. A més, tampoc es muntarà la tradicional carpa del Camp de Mart i es trasllada tota l'activitat al pavelló de Fontejau.
La Manuela és una emblemàtica embarcació de la pesca de la platja de Sant Salvador. Ara l'associació Patí Català Calafell Vela Llatina Carlos Barral vol recuperar-la i que formi part del futur ecomuseu de la Mar del Penedès en què ja treballen. Ens explica la seva història des de la televisió del Vendrell.
Aquesta emblemàtica embarcació ha acompanyat durant dècades els veïns de Sant Salvador i els banyistes de la platja. Ha format part del paisatge i ha recordat d'alguna manera el passat pescador del barri. Amb tot, des de l'associació ja li han posat títol a la història.
La Manuela, el bot de les set vides, perquè ha estat condemnada un munt de vegades. La Manuela està per quedar-se i per proviure.
Paradoxes de la vida, la Manuela ha estat rescatada enmig d'un important vendaval de mestral, un dels més temuts pels mariners.
I encara al mar, les arts de pesca s'han inclòs recentment al catàleg d'oficis tradicionals de Catalunya. Alguns d'aquests oficis són el d'armador o remendadora, que s'encarreguen de reparar les xarxes que surten a pescar cada dia. La Sílvia Alarcón, de Canal 21 Ebre, ha parlat amb alguns d'ells.
Ja mos han reconegut la feina nostra d'artesans, que aquesta feina és una de les poques que es continuen fent encara manualment, i per nosaltres és un orgull de que ho reconeguin.
Pues ho trobo molt bé, que al final mos reconeguin com a remendadores ja. Sí, que ho trobo bé, perquè és una feina que no està vista ni apreciada. Però sí, és una feina molt bona, que si t'agrada. Los bous que mos pugen los armadors, los repassem, los remendem, los apedacem.
És un reconeixement d'una feina de molts anys i que per fi, després de 4 anys que portem treballant aquesta proposta, fos reconegut, doncs, bueno, és d'alguna manera una gratificació a tota esta tasca.
I Cervera homenatge amb una exposició al vincle intel·lectual entre el poeta cerverí Jaume Ferran i el pintor Palau Ferrer. Es mostra la relació d'amistat entre ambdós artistes, la qual sorgeix a través de la literatura i de la pintura. Les obres, que segueixen un estil cubista, s'han creat a mida per Cervera i celebren l'any Palau Ferrer. El visitant pot endinsar-se des del moment de la seva coneixença, el 1957, fins als últims anys de les seves vides, passant pels articles de premsa o el retrat que Ferrer va fer de l'esposa de Ferran.
La xarxa de comunicació local.
Diumenge 7 de febrer a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona ens proposa visitar les ciutats per les quals passava l'Orient Express a través de les seves músiques.
Carlos Ramón dirigirà aquest viatge en què escoltarem obres d'Spark, Saint-Saëns, Richard Strauss, Johann Strauss fill, Liszt i Bartók.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Al maig de 2016, un jove de 17 anys va fer, potser sense voler, un experiment social al Museu d'Art de San Francisco, Califòrnia. De la manera més discreta que va poder, va deixar les ulleres al terra d'una de les sales d'exposicions, prop de la paret. Minuts després, els visitants del museu fotografiaven aquelles ulleres i fins i tot es quedaven contemplant-les estona com si fos qualsevol altra de les obres exposades. I és que l'evolució de l'art ha trencat tantes barreres al llarg de la història que actualment tot es pot convertir en art si té una intenció per part de l'artista o de l'espectador, com en el cas d'aquestes ulleres. L'art és segurament molt més difícil de definir ara que segles enrere, però continua sent una de les principals fonts d'inspiració i creativitat humanes, d'aquí que també tingui un important valor pedagògic. A Vic hi trobem el Centre d'Arts Contemporànies ACVIC, un equipament dedicat a la difusió de l'art que acull tota mena d'exposicions. I a internet, a més, ens ofereix tot un seguit de recursos interessants per acostar l'art als més petits. Així, al seu web hi trobareu l'apartat Mini Espai, on, entre d'altres propostes, ens hi espera una col·lecció de 14 idees creatives dels tallers educatius del museu que es poden fer perfectament a casa. Pintar a través del moviment aleatori de baletes i imaginar que caminem pel sostre són alguns exemples del que hi podeu trobar per quan ja no sapigueu què més fer a casa. Recursos digitals d'ACVIC, el Centre d'Arts Contemporànies de Vic. Els trobareu al web acvic.org.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia, el Procicat anunciarà aquest migdia un canvi en el confinament que passarà de municipal a comarcal. També s'ampliaran les franges d'obertura de la restauració. Bars i restaurants podran obrir una hora més per cadascuna de les franges.
Aquestes mesures actuals vigents des de fa un mes es van aprovar com a pla de xoc davant l'empitjorament de les dades després de Nadal. I ara es relaxarien a partir de dilluns, una mesura que el sector de la restauració aplaudiria, sobretot a comarques on les restriccions municipals els han abocat a la ruïna. Ho ha explicat fa uns minuts a la xarxa Toni Oriol, que és membre de la Junta de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès.
Ells fan tancament municipal, Barcelona està molt bé, hi ha 2 milions de persones, si pots treballar, doncs algú treballes. El Ripollès, entre tot el Ripollès són 20.000 persones, per tant, evidentment, no ens serveix de res. Vull dir, no hi ha volum de negoci com per poder aguantar establiments una mica grans, com pot ser el nostre. Si pots obrir tot el dia, encara que sigui fins a les 8, ja ens adaptem nosaltres. Vull dir, faríem una oferta diferent, per dir alguna cosa, faríem berenars, per dir-ho d'una manera. Però tindríem tot el dia obert. El que no pot ser és obrir un rato de matí, tancar, tornar a obrir a la tarda.
Doncs amb aquesta última hora encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous dia 4 de febrer i al punt de les 9 del matí repassem altres titulars.
On preocupa especialment la situació epidemiològica és el Pla d'Urgell. Així ho assegura el president del Consell Comarcal, Rafael Penedès, a causa de l'augment global de casos que s'ha detectat en les últimes setmanes. Penedès afirma que l'increment de contagis que hi ha actualment encara és una herència de les reunions de Nadal. En aquest sentit, ha reconegut sentir-se impotent al no poder decretar mesures més estrictes del que dicta el Procicat per intentar revertir la situació. Són declaracions a la xarxa.
El que sí volem és en 15 dies doncs incidir més en l'aprovació, sigui amb, doncs, amb Evandos, doncs a través de Creu Roja, que va passant pels municipis amb una furgona i va dient a la gent doncs, que sigui responsable a les sortides de les escoles. O sigui, una mica no deixar o no refredar-se amb les mesures ja establertes per tal de que en 15 dies puguem baixar una mica aquests casos generalitzats.
Més d'una desena d'ajuntaments estan preparant simulacres de les eleccions davant la complexitat de la convocatòria del 14 de febrer enmig de la pandèmia. Mentrestant, continua el degoteig d'al·legacions per no formar part d'una mesa. En declaracions al Notícies en xarxa, el catedràtic en dret administratiu de la Universitat de Barcelona, Joaquim Tornos, augura poc futur a les al·legacions que no es basin en criteris mèdics.
Jo veig difícil que s'accepti aquesta causa de malaltia, si no és que hi ha realment una situació greu, no? Però així s'ha generat la por, podríem dir, no? Anar, crec que no serà una causa que s'accepti.
L'impacte del coronavirus ha fet que durant l'any passat s'hagin deixat de diagnosticar fins a un 20% dels càncers a Catalunya. Dit en altres paraules, 7.500 catalans poden patir la malaltia i no ho saben.
I en esports, el Barça disputarà les semifinals de la Copa del Rei després de superar el Granada a la pròrroga en els quarts de final. Els andalusos van manar per 2-0 fins al minut 88, però el Barça va aconseguir l'empat i després va sentenciar en l'afegit amb un 3-5.
I demà comença la setena temporada de l'Òpera de Sarrià i l'Òpera de Cambra de Barcelona. En l'estrena es recuperarà la primera producció que van dur a l'escena La serva padrona, de Giovanni Battista Pergolesi.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
I com cada dia, quan passen 4 minuts de les 9 del matí, abordem un resum de les qüestions que ocuparan la propera hora del Notícies en xarxa fins a les 10 amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
De què parlareu?
Doncs mira, en uns minuts abordem una de les qüestions del dia que ja hem comentat a la primera part de Notícies en xarxa. 4 de febrer, Dia Mundial del Càncer, una malaltia que afecta milions de persones i que té moltes vessants a analitzar. En els propers minuts ens quedarem amb la vessant de la investigació, dels assajos clínics que s'estan fent, cap a on van aquestes investigacions i quines són les vies que estan obertes per millorar sobretot els tractaments que s'apliquen. Ho farem en conversa amb la doctora Elena Garralda. Ella és investigadora de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron i també anirem fins a Reus per parlar amb la gent de la Lliga contra el Càncer, que té com a missió fer pedagogia i fer molta difusió de la malaltia per ajudar sobretot a la seva detecció precoç. I la conversa tranquil·la d'avui, per cert, també serà des de Tarragona. Allà ens espera a partir de 2:15 la Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, per dir-ho així, la patronal de les residències de gent gran. Amb ella parlarem de la vacunació que s'està fent a les residències, de les condicions de les persones que hi són i dels professionals que hi treballen i de l'impacte que hi ha tingut la tercera onada de Covid. Moltes qüestions que tenim pendents per comentar amb la senyora Pascual, que com dèiem serà a partir de 9:15 del matí. Ara toca, com sempre, posar al dia la informació de servei. I comencem, com sempre, pel trànsit. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí, únicament pendents de la situació a l'autovia 2, un accident des de primera hora talla un carril a Lleida en sentit Barcelona i això provoca circulació intensa, tot i que les retencions d'hora punta ja s'han dissolt a tota la corona de Barcelona. L'àrea metropolitana es circula ara amb total fluïdesa, a excepció, això sí, de les dues rondes on encara es pateixen aturades en trams habituals del sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I enllestim amb la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui ens despertem ja amb el cel força ennuvolat, amb un cel variable que està afectant a bona part del territori català i aquests seran els protagonistes del dia, i és que s'han d'anar movent de sud cap a nord i han d'anar creuant Catalunya, i així que avui tindrem això, un cel variable que ens anirà acompanyant bona part de la jornada. També comencem el dia amb un ambient més fred cap a la meitat est del territori, amb una temperatura lleugerament més alta que la d'ahir cap a la meitat oest, i avui, tot i això, tot i els núvols, s'espera que de cara al migdia mantinguem l'ambient suau, amb una temperatura màxima inferior a la d'ahir, però tot i això amb valors que podran pujar fins als 16-17 graus en punts del litoral, fins i tot en punts de les comarques gironines s'arribarà fins als 18 o 19 graus. També cal destacar que de cara a la tarda, més de cara al vespre, s'escaparà algun ruixat cap al Pirineu Occidental i també es formaran núvols baixos arran de costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues és una de les cites més importants de l'any a les Borges Blanques. Cap a finals de gener, la capital de l'oli sol bullir d'activitat amb les parades i activitats organitzades durant un cap de setmana a l'entorn d'aquest or líquid i comestible. Aquest any, però, la 58a edició de la Fira s'ha transformat per tal de poder-se celebrar en la situació actual. Serà una versió virtual i s'allargarà durant tot el mes de febrer. Fins al dia 28 es podrà accedir al web firaoli.online per poder passejar virtualment pels 24 expositors d'oli verge extra i els 29 de productes agroalimentaris, per veure els diferents vídeos que aniran publicant i comprar-los el que desitgem des de la distància. com és habitual, encara que sigui virtual, aquesta Fira de l'Oli comptarà també amb convidats ben coneguts. Amb el lema "Que l'aliment sigui la teva medicina", una frase del metge grec Hipòcrates, els organitzadors han decidit que la inauguració vagi a càrrec del doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Els ambaixadors de l'oli de qualitat de Catalunya d'enguany seran dos personatges destacats de Ponent, com són l'entrenador del Barça femení, Lluís Cortés, i la youtuber culinària Anna Terés, més coneguda com Anna Recetas Fàciles. 58a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues a les Borges Blanques. Edició virtual, disponible fins al 28 de febrer al web firaoli.online.
Sabies que... La paraula tapa és un mot reconegut a les principals llengües de tot el món. L'origen sembla venir del fet evident i pràctic de tapar la beguda que se serveix, però no està tan clar quin va ser el primer a que se li va acudir. Les llegendes són variades, però una de les més acceptades i populars és la que remunta al rei Alfons XIII. El monarca va anar a parar al Ventorrillo del Chato, un local que encara existeix al camí entre Cádiz i San Fernando. El monarca va demanar una copa de xerès quan una forta ventada va aixecar un núvol de pols. El cambrer ràpidament va tapar la copa amb un tall de pernil, alguns parlen d'un tall de formatge, per evitar que hi entrés cap brossa. El rei, sorprès, li va agradar i va demanar una altra ronda amb la mateixa tapa d'abans.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí abordem les qüestions, algunes qüestions d'actualitat d'aquest 4 de febrer. És el Dia Mundial contra el Càncer, una jornada en la que sentirem a parlar moltíssim d'aquesta malaltia que afecta milions de persones arreu del món. Parlarem de tractaments contra el càncer, però també és molt important el treball previ de cribatge i de detecció precoç dels tumors per evitar mals majors. I al nostre país tenim moltes entitats que hi treballen per donar difusió, per fer molta pedagogia sobre els tumors. Una d'elles és la Lliga contra el Càncer al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, una entitat veteraníssima, porta molts anys fent molta feina a peu de territori. Parlem amb ells i amb les nostres companyes de Canal Reus Televisió, la Laura Borràs i la Ida Pagès. Molt bon dia, Laura, explica'ns amb qui estàs.
Bon dia, doncs avui, com bé deies, és el Dia Mundial contra el Càncer, que és un problema que afecta a milions de persones, i a més hi ha organitzacions que, a banda dels tractaments mèdics, el que busquen és entrar en una vessant més humana. Avui mateix estic amb la doctora Agustina Sirgo, que ella és la presidenta de la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem, vosaltres des de la Lliga oferiu un suport tant a pacients oncològics com als familiars, veritat?
Sí, és veritat. Des de l'entitat, la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, des de fa més de 26 anys es fa una mica de suport als pacients i als familiars dels pacients oncològics a la demarcació de Tarragona, a tot el territori. Això vol dir que els pacients voluntaris doncs, donen suport a altres pacients que són diagnosticats de nou. Aquest suport és molt important, perquè és un recolzament imprescindible durant tot el procés de tractament, que és molt benvingut pels pacients diagnosticats i els seus familiars.
Això com ho feu? A través de grups, de trobades?
Sí, existeix tota una xarxa de grups d'ajuda mútua al llarg de la demarcació de Tarragona. Ara tenim 10 grups d'ajuda mútua, més un grup d'ajuda a persones amb ostomies, que des d'aquesta vessant voluntària i dirigits per pacients que ja han superat la malaltia, doncs donen aquest recolzament i suport entre pares a les altres persones, als veïns, no?, de la mateixa localitat, del poble, que doncs comencen en aquest procés de malaltia. I fins ara doncs ho fèiem presencialment, perquè clar, el contacte humà té un valor incalculable, però amb l'arribada de tota aquesta nova situació, doncs la Lliga s'ha reinventat i està també fent ús de les noves tecnologies. Ja ho fem mensualment mitjançant contactes de online, mitjançant Zooms i també videotrucades i tot això, i bueno, els efectes són molt bons. També hi ha molt interès per aquesta activitat.
És més complicat, però, potser donar aquest suport a través de la pantalla o potser amb la distància social?
Home, una miqueta més sí, perquè, com he dit, el que necessitem, i especialment quan estem atravessant una situació traumàtica, és l'ombro sobre el que llorar, no? És el contacte de l'altre. L'ésser humà és un animal de contacte social, però és un bon parche, no? Podríem dir que és una ajuda inestimable, sense la qual potser la desolació i la soledat d'aquest grup de malalts i els seus familiars, doncs seria una miqueta més intensa en aquest moment, sí.
Clar, perquè parlàvem de la pandèmia, però això com els ha afectat als pacients oncològics?
Bueno, és clar que el pacient oncològic es preocupa pel seu diagnòstic, Com he dit, és una situació traumàtica que té un impacte en la vida de qui la rep, no? Qui rep aquest diagnòstic. Ara bé, la situació social que ens afecta a tots, perquè això és una cosa de tothom a la societat, ve a sumar una miqueta més de preocupació en aquest perfil de pacients, com en altres, com en altres persones que també pateixen malalties en aquesta situació, que doncs incrementa el sentiment de vulnerabilitat i fragilitat que ja de per se té al començament del diagnòstic el pacient.
Vosaltres no només doneu suport, però també feu activitats, no?, per recaptar fons, i a més aquí veiem que feu també rehabilitació física a la piscina. Com van aquestes activitats? Per què les feu?
Bueno, és clar, i està més que demostrat, que tot el que té a veure amb l'exercici físic, no només per el contacte social i el suport emocional, sinó també tot el que té a veure amb pràctiques d'hàbits de salut, té un efecte molt positiu per tot l'ésser humà, és a dir, per tota la societat, però també per als malalts oncològics. No només després de la finalització dels tractaments, sinó també durant la realització dels tractaments. O sigui que, en aquest sentit, aquesta entitat, la Lliga, ha apostat per difondre i promocionar activitats que tenen aquest sentit de promoció de la salut, de rehabilitació, de potenciació de la incorporació en la vida normal després dels tractaments. Això és un programa que anomenem el Programa d'Activitats per a la Promoció de la Salut, que va més enllà del programa de grups d'ajuda mútua i que està, doncs, focalitzat en rehabilitació aquàtica, ioga, pilates i exercici físic, principalment totes aquestes activitats dirigides per persones qualificades per fer-ho així. Clar, aquestes activitats són més aviat presencials i això ho tenim una miqueta interrompit. En tot cas, ara estem plantejant des de la Lliga la possibilitat de reemprendre alguna d'elles en un format també d'audiovisual, un live, etc., perquè pensem que no hem de parar això tampoc. En qualsevol cas, les recomanacions de salut i de mantindre els hàbits de salut i tot això sí que ho fem constantment.
Perfecte, doncs moltes gràcies, doctora. Com veieu, és importantíssim aquesta vessant més de pur suport emocional a banda del tractament mèdic, sobretot en uns moments com els que estem visquent ara mateix actuals de la pandèmia.
Doncs és interessant aquesta reflexió, que som animals socials i que quan les coses van malament necessitem de la nostra gent, necessitem fer pinya i necessitem d'aquest suport que en el cas de patir un càncer és molt important. Moltíssimes gràcies a Laura, també a l'Aida, que t'està donant suport tècnic. Gràcies per aquesta connexió, companyes de Canal Reus Televisió. Que vagi molt bé i molt bon dia. De fet, el càncer és la segona causa de mort al món, amb aproximadament 18 milions de nous casos diagnosticats cada any. Malgrat que la supervivència a aquesta malaltia, la veritat és que segueix millorant, encara hi ha molts tipus de tumors pels que no hi ha tractaments efectius. Per alguns pacients, els assajos clínics representen oportunitats de trobar noves teràpies, perquè els suposa accedir a teràpies més innovadores quan la realitat diu que ja han provat altres tractaments estandarditzats sense èxit i obre la porta a l'aprovació de nous fàrmacs. En volem parlar d'aquestes línies d'investigació, de què s'està fent als laboratoris amb la doctora Elena Garralda. Ella és cap del programa de desenvolupament precoç de fàrmacs de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron i directora de la Unitat d'Investigació en Teràpia Molecular del Càncer de la Fundació La Caixa. Doctora Garralda, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Buenos días.
A veure, durant l'any passat, i més en plena pandèmia, vau tractar més de 1.200 pacients en 250 assajos clínics. D'aquests, 74 començaven de zero, per tant, eren nous assajos. No sé si podríem dir que és un èxit de poder tirar endavant projectes quan la veritat sembla que la Covid-19 ho acaba paralitzant tot i s'ho acaba menjant tot.
Bueno, la verdad es que ha sido, para conseguir estos resultados, ha sido un trabajo capital de mucha gente. Cuando empezó la pandemia en marzo, sí que hubo un momento que tuvimos que parar prácticamente todo. Lo único que intentamos fue los pacientes que estaban ya en ensayos clínicos, que pudiesen mantener y que pudiesen continuar en los ensayos que ya se habían empezado. Pero luego, poco a poco, y gracias a poner en marcha pues distintos procesos, tanto a nivel del hospital como para que se monitorizase la actividad del hospital de día y se pudiesen hacer los procedimientos, vimos que éramos capaces de seguir abriendo ensayos nuevos, de contar también con las confianzas de las compañías farmacéuticas que vieron que lo que estábamos haciendo seguía representando una alta calidad. Entonces esto permitió que pudiésemos poco a poco ir retomando la actividad e incluyendo pacientes en nuevos ensayos que se iban abriendo. Entonces ha sido un éxito, la verdad es que ha sido un éxito fruto del trabajo de mucha gente que tenemos claro, ¿no?, la prioridad y la importancia de los ensayos clínicos como piedra angular en el tratamiento de los pacientes con cáncer y que, por tanto, no queríamos que se hubiese afectado o por lo menos, no muy perjudicado en tiempos de pandemia.
Parlem d'aquests assajos, són 250, per tant, són moltíssims, però segurament hi ha unes línies mestres cap a on van encaminats. Quines són aquestes línies mestres? Què és el que necessiteu descobrir? Què esteu buscant?
Bueno, hay, te diría en estos momentos en la unidad, dos líneas muy, muy fuertes de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos todo lo que son las terapias dirigidas, que es lo que, bueno, tradicionalmente o en los últimos años se viene llamando como medicina de precisión, es decir, tumores en los que hemos encontrado un gen o una alteración específica en una molécula específica de ese tumor y que para el que ya existen o se están desarrollando fármacos inhibidores de esa vía. Entonces, por un lado, estas terapias dirigidas y, por otro lado, el campo de la inmunoterapia, que desde los últimos años también viene cobrando muchísima fuerza, que esto es terapias que lo que hacen es despertar el propio sistema inmune del individuo para que luche contra el cáncer. Entonces, estas serían los dos pilares fundamentales en los que estamos haciendo ensayos clínicos, aunque hay pequeños campos todavía más novedosos, donde también vamos empezando a tener algo de actividad, como podrían ser ensayos de epigenética, y estos son ya no los cambios que ocurren en el DNA del tumor, sino que cambios que ocurren, que son más modificables, pero que también pueden condicionar la actividad del tumor, o ensayos con otro tipo de fármacos como anticuerpos un poco más novedosos. Que això seria un poc el resumen de lo que tenemos.
Això vol dir, per tant, que els tractaments cada vegada acaben sent més com un vestit a mida, no? O sigui, s'acaben fent en funció de quin tumor es pateix, de quin tipus de pacient és, i s'acaba fent un tractament específic per cada pacient, entenc.
A veces ese es el sueño o la promesa de la medicina personalizada, ¿no? Cada vez entendemos más que un cáncer no es más que un tumor donde unas células donde han salido una serie de alteraciones y esas alteraciones están condicionando su comportamiento tumoral. Le ha dado unas ventajas selectivas a esas células que le hacen convertirse en lo que llamamos tumor. Entonces, según esas alteraciones, va a responder mejor a un tratamiento o a otro. Entonces, no hay dos tumores iguales. La realidad es que si nosotros podemos conocer, entender bien el tumor específico de cada paciente, la promesa es que podremos darle el mejor tratamiento para ese paciente. Esto es muy bonito de decir, más difícil de hacer, sobre todo en algunos casos, pero al final la base es esa. Cuanto más podamos conocer el tumor de un paciente, mejor podamos interpretar lo que está ocurriendo y por qué esa célula se ha convertido en un tumor, mejor podremos atacar a ese tumor.
Diu, hi ha casos que resisteixen. Quins són els tumors que resisteixen precisament a l'hora d'investigar i a l'hora de trobar un tractament que sigui eficaç?
La cuestión es que los tumores son muy dinámicos. Primero, son muy diferentes, como hemos dicho, ¿no? No hay dos tumores iguales. Entonces, esto hace que sea, para empezar, un poco difícil ya de partida. Pero luego es que los tumores son dinámicos. Es decir, no tengo yo un tumor y ya está, va a ser mi tumor durante todo el tiempo, sino que a medida que nosotros vamos poniendo unos tratamientos al tumor, el tumor tiene unos mecanismos para adaptarse a ese tratamiento y hacer mutaciones o nuevos cambios que le den resistencia a ese tratamiento y pueda adquirir otras capacidades. Entonces, la dificultad del cáncer es que es muy dinámico. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una manera muy flexible y muy rápida de ir viendo los cambios que hay en el tumor para seguir dando esta medicina personalizada. Entonces, esto es por lo que los tumores se escapan, porque con las presiones que nosotros le ponemos en el ambiente, en este caso los tratamientos, ellos tienen la capacidad de cambiar, no son estáticos.
En aquest cas, no sé com dir-ho, no sé si és una qüestió de, doncs això, de tenir aquests tractaments a mida, de fer aquests tractaments, que és interessant. Per tant, el fet de parlar de quimio i de ràdio, que és els tractaments que tenim tots més al cap, això acabarà passant a la història, per dir-ho així? Vull dir, hi haurà algun dia que, no, que acabaran de ser o que deixaran de ser els tractaments majoritaris o prioritaris?
Bueno, esto es muy difícil de decir. Yo creo que como hay que entenderlo realmente es como que vamos aumentando nuestro armamentario contra el cáncer, ¿no? Entonces, probablemente la quimioterapia tenga un rol importante, la radioterapia tenga un rol importante, las terapias dirigidas importante, inmunoterapia importante, y lo que vamos a estar viendo es combinaciones de ambos, de todos los tipos de tratamiento en un momento determinado de la enfermedad. A medida que los tumores van cambiando, es decir, por ejemplo, a lo mejor queremos una respuesta muy rápida y en ese momento tenemos que dar quimioterapia para luego empezar a atacar con la inmunoterapia y conseguir que esa respuesta fuerte que ha dado la quimioterapia, el sistema inmune lo pueda mantener más en el tiempo. Es decir, que no creo que vaya a ser un desplazamiento de una cosa frente a la otra, sino que a medida que vamos teniendo más armas, tenemos que ir viendo cómo encajarlas para la lucha al final de ese tumor concreto. No sé, igual que la cirugía, ¿no? Todo son piezas del puzzle, por decirlo de alguna manera.
No, evidentment, i són peces segurament difícils d'encaixar o que unes s'acaben complementant a les altres, i el que és evident és que les investigacions avancen, que tenim tots aquests assajos clínics que trobo que són moltíssims, i més en temps de pandèmia, de Covid, que sembla que no puguem parlar de cap altra cosa. Hi ha molta més vida al món de la medicina, hi ha moltes malalties que existien abans de la Covid-19, i és interessant veure que continuen endavant la feina que esteu fent als laboratoris, la feina d'investigació, doncs perquè a més el càncer, com dèiem, és ara mateix la malaltia que més morts provoca en aquest planeta. Doctora Garralda, un plaer de nou poder parlar amb vostè. Li agraeixo molt que ens hagi aportat una miqueta de llum a totes aquestes investigacions que estan en marxa i que confiem que continuïn estant en marxa. Molt bon dia, que vagi molt bé. Fins la propera.
Muchísimas gracias.
Fem una pausa, 3 minuts, i de seguida tornem per fer una radiografia de l'estat de les residències. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local.
Ocells a fer-se unir com turistes
comences a saltar camp a través. És el teu estil, I guess.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Les residències han estat durant els darrers mesos camp abonat pel contagi de la Covid-19. Gairebé la meitat de les 19.000 morts que portem a Catalunya corresponen a gent gran i d'aquests el 50% eren residents que per la seva vulnerabilitat acabaven caient víctimes d'aquesta malaltia. D'aquí que les residències hagin estat les primeres a la llista del pla de vacunació de la Generalitat. Hores ara ja s'estan posant les segones dosis i s'espera que en uns dies s'enllesteixi aquest procés. En tot cas, això no ens ha de fer perdre de vista la dura realitat que els ha tocat viure tant a les persones que s'estan a les residències, als pacients, com a les persones que hi treballen i les gestionen. En parlem en els propers minuts amb Cinta Pascual. Ella és presidenta de l'ACRA, és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Què tal? Molt bon dia, senyora Pascual.
Hola, molt bon dia.
Podem dir que ara mateix les residències són els espais protegits o més protegits que tenim al país?
Exacte, ara podem dir que quasi bé, evidentment, som estancs, tenim petites 147 puntets que són immunes, que dic jo, perquè a partir d'aquest aquest cap de setmana molta part ja tindrà la segona dosi, quedarà al país totes aquelles que han estat vermelles i que, per tant, s'han lentit el procés de vacunació, però jo ahir explicava als equips, no? Vull dir, tindrem Catalunya i aquells puntets, però només estirem nosaltres, per això hem de ser molt, molt, molt prudents.
Quan diu només estirem...
Però hi ha una dada... No, que hi ha una dada que deien avui, no? En aquests moments, el canvi d'una setmana ha estat impressionant. Hem passat a un 0,75 quan la població exterior està a un 6,68. És a dir, que estem notant, la vacuna.
De fet, això li volia preguntar, vull dir, portem ja unes quantes setmanes vacunant des de finals de desembre, per tant, ja són un mes i mig ben bo amb aquest pla de vacunació en marxa. Li volia preguntar precisament això, que s'ha d'haver notat, suposo, el descens de la detecció de casos a les residències.
Sobretot aquesta última setmana, és jo crec que és la dada comparativa. Primer teníem una primera dosis, s'han anat col·locant aquesta segona dosis i evidentment han baixat els contagis amb la ja posada la primera dosis, perquè la segona, insisteixo, encara no està tota posada, però el canvi ha estat importantíssim. No sé si era un 3 i algo, ara és un 0,75 aquesta setmana, i insisteixo, fora és un 6,68, per tant la vacuna està funcionant i això és un crit de... també d'esperança. Jo crec que ho deia vostè abans, no? Hem patit molt. Els usuaris estan cansats, necessiten sortir, necessiten no tindre horaris per anar al jardí, perquè ara treballen per bombolletes i, per tant, tenen que sortir en uns horaris, no? Molt, molt diferent abans, que feien el que volien, era a casa seva i tenien tot el dret d'entrar i sortir quan els hi donés la gana.
Per tant, podem dir que l'impacte de la tercera onada ha estat poc o ha estat petit a les residències?
L'impacte de la tercera onada no ha tingut res a veure amb la segona ni res a veure amb la primera. Òbviament ha estat molt millor i això és efecte de sobretot d'estar més ben preparats. És a dir, els equips nostres s'han fet experts. Què han de fer? S'han fet experts en circuits, en Covid, en EPIs, i jo crec que evidentment han demostrat una professionalitat que el sector ens sentim molt orgullosos dels equips que hi treballen al sector d'atenció a la gent gran. I després hem coordinat millor evidentment tots els protocols en salut, i aquesta última etapa de la tercera fase, pues les vacunes han fet el seu efecte. Hi ha dades molt, molt interessants de gent entre el Covid amb la segona residències entre el Covid amb la segona, amb la primera fase, només amb la primera dosis, i veure que la baixada de mortalitat és tremenda, és molt, molt gran.
Igualment, jo suposo que deu haver-hi unes mesures explícites en el cas de les residències per evitar que hi hagi brots, que hi hagi contagis. Quines són aquestes mesures explícites? Tot i que el personal, sobretot els residents, estiguin vacunats, suposo que aquests mecanismes de protecció els deuen mantenir.
Ara ho mantenim tot, és a dir, ara nosaltres hem d'actuar com si no tinguem vacuna, però és cert que som els primers. Jo ahir tenia una reunió amb el Departament de Salut i els deia, no volem continuar així, és a dir, ara què? Un cop estiguem vacunats, acabem primer tothom, esperem uns dies que generi la immunitat, però ara hem de buscar recuperar, jo no dic tota, perquè el Covid que sembla ser que ha vingut per a quedar-se, però sí moltíssima de la normalitat que tenim a les residències. Els hi posaré un exemple, hem de recuperar la gimnàsia col·lectiva, música, els gimnasos, els jardins, hem de recuperar tota la teràpia que es feia abans, que ara la fem totes, no és que no es faci, és que tot és petitet ara, són unitats de 10, i per tant si tu pertanys a una unitat i a l'altra no ens hem de mesclar perquè podem ser un vector d'entrada. Clar, això fa que potser la companya d'abans la tinc a prop, però hi ha una altra companya que em portava molt bé que la tinc a una altra unitat. Això no pot ser, i això ho hem de canviar. I després també nosaltres plantegem que hi ha molta gent que amb el tema de la Covid ha vist que els seus expedients de dependència no s'han anat agilitzant, també por als contagis, i jo crec que és molt, molt interessant que el departament comencés en aquest cas a vacunar gent, que a possibles ingressos que es faiguen. En aquest cas el país té moltes places lliures i hi ha molta gent esperant una plaça de residència, al voltant de 20.000 persones, i hem de ser capaços ara sí de que som espais més segurs o segurs. El que hem de fer és començar a tramitar expedients i ajudar totes aquestes persones que han fet un gran sacrifici, centres de dia que s'han tancat per no poder garantir les sectoritzacions. Ara hem de recuperar tot aquest servei a la població, que jo a vegades, parlant amb persones de centres de dia, sincerament fan... És que tinc hasta la sensació de dir, no pot ser que vos haguem deixat sense servei 11 mesos, 11 mesos.
Ara parlarem dels centres de dia, perquè també és una vessant interessant que trobo que l'hem d'analitzar, però deixem acabar amb el tema de les residències. Vostè parlava que esperen poder recuperar una miqueta de normalitat, per dir-ho així. Jo no sé si confia, ara que estem sentint que el Departament de Salut, amb la baixada de la corba de la tercera onada, s'estan anunciant mesures, certes mesures de relaxació respecte a les que tenim ara. No sé si espera que hi hagi algun anunci vinculat a les residències que els permeti també a vostès respirar una mica, i sobretot als residents, que a fi de compte són els que més pateixen.
Jo crec que hem de començar, potser per a nosaltres encara és aviat, perquè la segona dosi no està col·locada a tot arreu, i per tant som els primers que demanem segona dosi col·locada, és a dir, per 15 dies que ens queden no correm, volem primer la segona dosi col·locada i volem els 10-15 dies de la immunitat posterior. Hem arribat, ha sigut tan dur que ara pensem que ens hem d'assegurar perquè cada persona que pugui o dins del centre òbviament no es pugui contagiar. Però jo crec que aquí no ens oblidem de les famílies. Nosaltres, per nosaltres les famílies, hi ha gent que venia tots els dies a donar de menjar al seu familiar. Allò de que les residències la gent no té el contacte amb la família no és cert, i no té contacte és perquè no la tenia a casa, però qui té contacte a la residència. Gent que venia tots els fills, hi ha fills que venien tots els dies a dir bon dia o bona nit. Per tant, Recuperar això serà difícil entrar, però jo crec que les persones usuàries potser podrem fer alguna coseta més de sortir, no? Jo deia ahir, si han de poder sortir a votar, ens heu de garantitzar que hi hagi una seguretat, perquè aquest acte és un acte de família, per tant han de poder anar amb la família, han de poder possiblement fer tars a la família, i si la persona ja està immune i la família li han fet un tar, i en principi, tot i que no és 100% segur, però aquesta família tampoc té el tar és negatiu, doncs possiblement se n'aniran una mica més tranquils a votar.
Com ho pensen organitzar el dia de les eleccions, senyora Pascual?
Pues mira, per a nosaltres sempre era un dia que diem a les famílies no som nosaltres qui hem d'acompanyar a votar les persones, no ho som, tothom té família i jo sempre he considerat que era un acte molt familiar, vull dir que vaig, si vaig a buscar els pares, anem a fer un vermut i anem a votar, no? En aquest cas tot això no es podrà fer, però nosaltres seguim pensant que és la família qui és la que ha de tenir aquest acte conjunt, no? Aquesta responsabilitat. Evidentment, no hi ha ningú que estigui a una residència que es quedarà sense votar. L'únic que demanem és que hi hagi seguretat per a aquestes persones. Molta seguretat. És a dir, no tornar a entrar al Covid, primer ens hem d'assegurar que la residència estigui molt ben immune. Aquest és el que nosaltres demanem. L'ideal seria que es fessin tests d'immunitat, saber si hi ha anticossos neutralitzants a cada una de les residències. Si li soc sincera, ens quedaria molt tranquil si això ho puguem contrastar abans del 14 de febrer. I si no, doncs com li deia, intentar fer tars a les famílies que vinguin a buscar la persona gran i mascareta, perquè ells no l'aguanten, però per un moment, i màxima prevenció i protecció fins que ens asseguren aquesta immunitat.
I fer testos d'antígens als mateixos residents un cop tornin seria una possibilitat, no. Tot i que estan vacunats, o estaran ja pràcticament amb la segona dosi, però és una opció que es contempla?
El test d'antígen és una opció per a la família que ve a buscar-lo, que abans d'agafar la persona i l'acompanya sapiguem si té Covid o no. Per la persona usuària, amb hores, no positivaria mai i, per tant, no tindria efecte el test. El que sí que podem fer és, posteriorment, vigilar molt en aquesta persona, perquè si tingués alguna simptomatologia, lògicament puguem procedir als aïllaments. Però si això fos així, és a dir, si la possibilitat de que això passi és molt alta, jo mateixa diria que això no pot produir-se, perquè, insisteixo, o hi ha vacuna i la vacuna funciona, però si hi ha centres que no estan vacunats, jo no penso que les persones hagin de sortir. Pensava més en que les urnes vinguessin a casa nostra o que vingués el funcionari de correu a buscar la papeleta. Jo això sí que ho veia. Això ens han dit que no, la Junta Electoral ja ens han enviat un comunicat dient que això no passarà. Ni tindrem urnes, ni tindrem paperetes, funcionaris de correus que vinguin. Aquestes són dues mesures que han passat a Portugal i altres llocs, i jo la veritat que vinguessin els funcionaris de correus als centres no ho trobava gens malament. I a més perquè hi ha gent que et diu sí, però tinc por, i davant de la por no aniré a votar. Crec que si vinguessin, possiblement tota aquella persona que ha votat tota la vida no es tindria cara als 80 o als 90 anys quedar-se a casa i no anar a votar. Però ja ens han dit que no, per tant aquestes dues alternatives en aquests moments no les tenim damunt de la taula.
Clar, perquè l'última paraula, qui la té? La família que decideix anar a buscar aquest pacient i portar-lo cap al col·legi electoral, o ens podem trobar amb casos de pacients que, pel que sigui, la família, doncs com vostè deia, hi ha gent que, per desgràcia, no rep visites o no té contacte amb la família. Què passa amb aquesta persona que està en una residència i que no pot anar a votar, doncs perquè ningú l'acompanya? I on està el seu dret a exercir el dret a vot?
No, si la persona no té família, sempre hi ha algun tutel, persones que tenen tutelat amics o gent que pugui, però en el cas que no, evidentment nosaltres els hi facilitem el transport adaptat i els acompanyem, però sempre no hem volgut entrar perquè creiem que és un acte, primer, que és íntim, i segon, que no volem mesclar-nos amb temes ideològics de cada un ni poder donar, és a dir, l'ètica, que en aquest cas tenim procediments d'ètica a totes les residències. L'ètica té que estar molt present, i la mateixa ètica, que com vostè bé diu, no pot deixar una persona sense votar perquè no té una estructura familiar que li permeti anar. No, això ho tenim resolt, però majoritàriament tothom, majoritàriament, però li dic que potser hi ha un 7 o 8% que no tenen, i en aquesta gent se'ls hi facilitarà igualment. Però la resta, nosaltres demanem que sigui la família qui faci aquesta acció amb seguretat, perquè la família també ha patit molt i ara diu després de tot anirem a votar ara i ens anirem a col·legis electorals que hi ha molta gent. Bé, això és el que nosaltres, per això diem, fem vot per correu, però no agafant a l'avi i anant a una cua al carrer que ho agafarà el Covid o agafarà un refredat, no? Per tant, no, que vingui el funcionari de correu. Jo això no ho he entès perquè no tenim prou, no sé, jo crec que hi ha aquestes residències, hi ha municipis que són relativament de 10-15 mil habitants, que tots veiem pues, que el Correus no està saturat com perquè un dia, un matí, unes hores, vinguessin a recollir aquestes papeletes. Jo no ho veia tan difícil, però bueno, ens han dit que no. Per tant, si la Junta Electoral li ha contestat, jo per molt que li diga que no em sembla bé, i li dic no em sembla bé, però ja està, ja han contestat.
Senyora Pasqual, acabant amb el tema de les vacunacions, què passa amb els nous ingressos a les residències? Se'ls obliga? Una de les condicions és que per ingressar en una residència estiguin vacunats?
Bé, jo crec que aquest és el debat que en vam entrar i vam començar a parlar amb Salut, i crec que una bona fórmula seria vacunar a tothom, no? Tothom, per exemple, la llista d'espera que hi ha. Per tant, són gent que tard o pront arribaran a poder entrar. Però això seria, i jo crec que el departament i estan treballant en aquesta línia, i és molt interessant que totes les persones es vacunen i entren ja immunes a les residències, o almenys amb la primera dosis, i la segona donar-li la pròpia residència. El que sí que crec que tots hem estat amb el que tocava, amb el Covid, amb les vides de les persones, perquè per nosaltres ha estat duríssim. Jo inclús ahir deia que s'ha de fer un estudi, tal com se fa amb el món sanitari, de com estem de tocats a les residències emocionalment, perquè tot i que moltes organitzacions hem posat aquest apartat i l'estem treballant amb experts, jo crec que és important fer un estudi de la població en general. És a dir, quan es diu que 40% de les persones han mort en residències, allí hi ha professionals que han estat 11 mesos com a guerrers intentant que no entrés, i malauradament han entrat alguns en moltes residències, i moltes s'han quedat blanques, però han entrat, i és molt dur perquè són gent que tu hi vius. I també li he de dir que la primera fase, la primera etapa, ningú en tenia res, la primera onada, però la segona i tercera la gent ha començat a entendre, s'ha fet molta, i jo hi ha una cosa que he sentit molt, i és l'escalf de les famílies. És a dir, nosaltres que fem correus amb les famílies i tenim un grup, el suport, les flors, els bombons, l'estem aquí, no vos preocupeu, els finals de vida, que hem posat EPIs a les famílies, hem fet el final de vida i l'acomiadament, que potser en molts serveis hospitalaris no es podia fer per les dimensions. Jo crec que tot això, la segona i la tercera etapa, onada, s'ha fet molt bé, i també ens sentim que ara hem de canviar moltes coses d'aquest sector. Ara hem d'acabar aquestes llistes d'espera, hem de pujar els salaris, hem de millorar els preus de les tarifes, hem de posar aquella inversió tan petita que hi té aquest sector, que jo he reivindicat tantes vegades al Parlament, als Congrés. Estem invertint com a país 0,56 en dependència, i els països del nostre voltant un 2%. Jo crec que això ja ho diu tot, anem per baix de tot. Amb tot i això, els serveis que s'està donant és impressionant, i crec que comparat, òbviament, en aquest import transgir que hem de fer, i ens hem de posar, crec que un dels, m'explicaven des del departament que un dels eixos estratègics serà l'atenció a la gent gran en dependència com a país, dels 24 projectes de la Unió Europea troncals. Jo ho celebro moltíssim perquè realment és un projecte estratègic. Claríssim. Tenim dos reptes, el demogràfic i el climàtic. Això ho tenim molt clar.
Senyora Pasqual, ara vostè comentava que hi ha un vincle molt estret amb les famílies. Òbviament, quan tens un familiar en una residència, t'interesses per aquest familiar i vols que estigui de la millor manera possible i el més ben atès possible, evidentment. Però també és cert, i vostè ho sap, que sobretot durant la primera fase de la pandèmia, moltes famílies denunciaven, a més públicament, l'opacitat amb la qual s'havien trobat a l'hora de contactar amb la residència on estava el seu familiar, que no rebien informació clara, que a vegades els hi deien una cosa, el dia següent era una altra, preguntaven per l'estat de salut del seu familiar i no sempre rebien una resposta clara. Vull dir, clar, contrasta el que vostè m'està dient ara amb la denúncia que ha fet moltes famílies, a dir, és que no hi ha massa opacitat en aquest sector, sobretot a les residències privades.
Fixes que, bueno, privades o públiques, aquest model és col·laboració, no, és col·laboració público-privada. És a dir, el nostre país només té 2.500 places públiques, només, només, de 58.000. Fixem que la gran... i és el model d'Europa, és la concertació de places. Jo sempre dic quina diferència hi ha, ni nosaltres triem la persona que entra, ni les condicions, no, simplement la persona s'apunta a unes llistes d'espera de tres equipaments, generalment per proximitat. Jo demano que sigui per proximitat, per qualitat, perquè s'ho miren, perquè és on vulguen estar, ja pot ser que sigui el propi usuari quan està encara en autonomia que ho pugui decidir, perquè no hi ha res millor que decidir quan pots, val? Quan et porten a fer algo, ja no és del tot una decisió teva. I per tant, jo crec que això és fonamental i per això després li explicaré que crec que els centres de dia haurien d'estar dins d'aquesta xarxa. Però aquesta part de conèixer molt bé tota l'estructura és fonamental per les famílies també. Si vostè em diu què va passar si entra la primera onada, van col·lapsar, diem-ho clar, el sistema sanitari estava col·lapsat i no ens donava el suport al sistema social, no ens donava, és a dir, no és fins molt després que nosaltres passem a la xarxa sanitària i comencem a tenir suport, però nosaltres vam perdre, hi ha residències que van perdre el 50 i el 70% del personal, i fins i tot trucaven el personal als seus caps de salut i els deien, ha tingut contacte estret algun positiu? Sí, clar, treballo a una residència i les persones que cuido tenen cap a casa. I això era constant, per això jo el meu crit en aquell moment que alguns companys de professió em diuen no et coneixien, era atendre quantitat de persones diàriament, dient això no ho entenem psicològicament, perquè estem sols, perquè estàvem sols. Llavors hem canviat, hem reaccionat i ara la segona i la tercera onada s'ha fet millor. I aquí, evidentment, les famílies tenien tot el seu dret del món a saber com estava el seu familiar. Tampoc podien entrar dins de les residències. Per tant, és normal. Jo pensava, he tingut a la meva mare una residència i pensava, mirar-me-ho des de casa meva i no saber com està, si puc ajudar-la. Però va hi haure un moment que va muntar un protocol, jo crec que molt interessant, que se'ls va dir a les famílies, aquells que vulgueu emporteu-vos l'àvia a casa. Emporteu-vos l'àvia a casa. I a mi quan m'ho van consultar, jo vaig dir, inicialment me va xocar, perquè vaig dir, com? Si les persones que nosaltres cuidem necessitem grues, menjar, tothom té problemes, molts problemes, evidentment, de transferències. Jo vaig dir, no li podem posar la responsabilitat a la família, perquè no podran, els Alzheimer's 24 hores, 365 dies de l'any. I vaig dir, bueno, endavant, la gent té dret a decidir què vol fer. I per tant, jo també crec que és una bona mesura. I vaig dir, no sé, ni el 10% de gent se l'emportarà. No va superar el 2,5. No va superar el 2,5. Perquè les famílies d'aquest país no volien... No, què va? Perquè el món de la dependència no és la persona que pot ser una mica vàlida i que té unes capacitats encara per poder valdre's per si mateix. No. Són gent que necessita 24 hores, 365 dies d'atenció. I els fills són fills. Els fills són fills, no cuidadors 24 hores i 365 dies. Perquè si poden triar els pares, tampoc no ho volen, tenir els seus fills 24 hores, 365 dies. Per això l'idea que hem de canviar, hem de veure la dependència d'una altra manera, hem de ser capaços de combinar la meravellosa... el meravellós que és estar amb la teva família i també la professionalitat en moments d'estar tan difícils.
Doncs parlem de la dependència, diguéssim, amb un grau menor que els pacients que estan en una residència, que és, i vostè ho deia abans, la gent que va a un centre de dia, que potser no necessita una atenció tan intensiva, però que sí que necessita unes hores al dia de... necessita unes cures i una atenció que segurament la família no els hi pot dispensar. Vostès demanen que hi hagi també vacunació massiva a les persones que van als centres de dia i al personal que les atén. És la gran assignatura pendent, entenc?
La gran assignatura. Hem fet una enquesta i el 98% ha demanat que es vacuni al centre, és a dir, vaig, vacuno les 25 persones que estan allà i, els, i el professional. És la gran assignatura perquè, perquè al final el perfil per entrar a un centre de dia has de tenir tramitada la llei de la dependència, per tant ets grau 1 segur, o 2 o alguns 3. Per tant, és necessari al 100% vacunar. Però fixa't que jo sempre he dit que sobre el paper els centres de dia són el millor servei. Mentre la persona pot encara fer alguna cosa, a vegades se'ls fa molt pesat, els viatges i tot, però fixa't que vas, estàs a un centre de dia professional, la família va treballar i a la nit estàs a casa, o bé un cuidador, o bé els teus fills viuen a prop, però és una semi-institucionalització. El més maco de tot el que ens passa als que ens dediquem en aquest sector és quan una gent va en centre de dia, ha vingut un any, ha vingut dos, i arriba un moment i diu, no tindré una habitació, no puc tornar a casa, estic cansat ja. Això és la clau, això és el que hem de buscar, i per tant aquest país necessita reforçar la seva estructura de centres de dia, necessita millorar el servei i necessita finançar-lo millor, i també finançar-lo millor per les pròpies famílies, perquè crec que és la fórmula ideal per una bona combinació i perquè la institucionalització, les residències, siguin l'última etapa de la vida, però una etapa amb molt de servei, molt, molt dinàmica i de molta, molta esperança per a aquelles persones que la necessiten perquè puguen estar molt ben cuidats.
I veu predisposició per part del Departament de Salut d'atendre aquesta petició que vostès els hi fan de vacunar els centres de dia?
El Departament de Salut ens diu que sí, que un cop acabades les residències començarem. Jo crec que hem tingut una mica, ja havíem, abans era com ho hem de fer ja, jo crec que aquest estoc de vacunes que hi ha hagut, que hem tingut, no? I que l'han patit, pues, lògicament ha frenat els objectius que tenia el propi Departament de Salut. No han dit mai que no, sempre han dit que vacunarem i que és fonamental vacunar a totes aquestes poblacions, perquè estiguin a casa, estiguin a un centre de dia o estiguin a una residència, les persones majors de 85 anys, si tenen Covid, emmalalteixen, i un gran percentatge europeu, al voltant del 29,7 en dades, poden causar defunció. Per tant, és evident que hem de vacunar la gent gran, estigui on estigui.
Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona aquí al Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé i molt bon dia. Hem fet un petit repàs a la situació de les residències, centres de dia, en tot, vaja, de la gent gran, que com dèiem és un dels sectors de la població que més ha patit els efectes d'aquesta pandèmia. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostè, bon dia.
I nosaltres tornem demà, com sempre, a les 7 del matí, puntualíssims. Explicarem més notícies en xarxa, més territori. Que vagi bé, bon dijous.